Amb més notícies en xarxa.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest divendres 21 de març del 2025. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda. Començarem el programa d'avui descobrint una mica més el nostre mar Mediterrani de la mà d'en Boris Weitzman. Anirem fins al Delta de l'Ebre per descobrir per què les orenetes arriben abans d'hora i parlarem amb una nedadora que s'encarrega de guanyar medalles per tot allí on passa, sigui la piscina o sigui el mar. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Agafarem la taula de surf, l'encerarem per practicar-lo al Maresme. Pararem taula i provarem la tonyina, però d'una forma diferent. I acabarem el programa d'avui fent un repàs de tots els actes i de totes les activitats que hi haurà arreu del nostre territori aquest cap de setmana. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Hernán Amar. Però abans de tot això, el que volem fer és presentar el nostre equip, presentar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Randa Mar surti de port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, que és la Sílvia García, des de radiodelta.cat i a la Lleida Bat, des de Ràdio L'Escala i en Sergi Corral, des de Canal Blau Ràdio i en Carles Monasterio, i des de Ràdio Arenys, l'Oriol Leo. I qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got. Així doncs, comencem el programa d'avui.
El nostre mar, tots els secrets de la Mediterrània, amb en Boris Weitzman.
És divendres i, com és habitual, ens agrada conèixer més el nostre mar Mediterrani. I una setmana més ho fem acompanyats d'en Boris Weitzman, que està amb en Sergi Corral. Sergi.
Un divendres més ens acompanya aquí en Boris Weitzman i ja sabeu que ens ve a parlar de coses de mar, o de marc, com diem aquí, com li vulgueu dir. Estem a primavera i ja havíem fet algun capítol parlant de que el mar també té estacions, i avui parlarem d'un d'aquests indicadors d'aquestes estacions, que no, de la primavera en aquest cas, que no és res més que la vela. Boris, benvingut, bona tarda.
Ben trobat, Sergi, encantat d'estar aquí.
Doncs dèiem això, en el cas de la vela, d'aquest organisme que les darreres setmanes hem vist a molts llocs, hem vist notícies que havien arribat a les plages,
per
a les
tota
roques, acumulacions. Primer de tot, perquè a vegades dona la sensació, depenent com ho tracten els mitjans o depenent el que sigui, aquest any ha estat quelcom excepcional o entra dintre de la normalitat el que ha passat amb les velelles aquest any?
Bueno, aquest any ha estat dels forts, dels anys forts, més que res per la longitud de costa afectada, perquè ja on han arribat. He vist imatges del Delta de l'Ebre que realment ha estat impressionant el que ha arribat allà, imatges de Tamariu també, tot ple, però bueno, és que ha arribat afectat a gairebé tota la costa catalana.
Boris, un cop fet aquesta introducció anem a posar el subpunt sobre les is. Quin organisme es ven bé la velella?
Molt bé, quan parlem de la velella, velella o a la barqueta de Sant Pere, sempre s'hi diu que no és una medusa, que no la confongueu una medusa, perquè és un conjunt de pòlips. Això què vol dir? Bàsicament, perquè ens entenguem, és com una mena de flotador amb una vela triangular a sobre, de qual pengen petites medusites, petites anemones, petits pòlips. Per això diem que no és una medusa, sinó que és una, un conjunt d'individus que pengen d'un flotador. I el que passa és que aquest flotador pues, té aquesta coloració blava i té totes les particularitats, però és un, és del grup dels nidaris, és a dir, del grup de les meduses, del grup de les anèmones, dels coralls. En aquest cas és un hidrozou que són moltes petites anemonites que pengen d'un flotador en superfície.
I com és una miqueta el cicle? Com s'ho fan per arribar a esdevenir aquest organisme?
Bueno, molt bé, molt bé. Aquest animal és un animal que viu en aigües obertes, fa tot el seu cicle en aigües obertes. Aleshores, genera una... Aquest petit... De vegades arriben a les platges aquests petits flotadors que són molt petits, molt petits, molt petits, que fins i tot costa de veure el que són, i van creixent. Es va fent cada cop més gran, un flotador no circular, sinó com una mica més allargat, i té una vela triangular en diagonal. Per què aquesta vela en diagonal? Perquè d'aquesta forma, quan bufa el vent, pues navega i es desplaça amunt i avall per les aigües obertes, mar obert, i ja està. Però què passa? Que quan arriba, com aquesta, ha sigut aquest cas, una llevantada, vent de mar cap a terra, pues totes aquestes veles són arrossegades cap a la platja, arriben a la platja i arriben per morir. Aquí, senzillament, quan arriben a la platja, a la sorra, pues ja... és el seu fin. I és aleshores que les veiem nosaltres.
Això vol dir que quan arriben i han acabat de fer el seu cicle o ja estan a la fase final?
No necessàriament, perquè hi ha vegades que arriben que són juvenils.
Vale.
Senzillament que s'han enganxat aquí. Uh-huh. Allà on estaven el seu cicle vital han arribat aquí i aquí acaben. Poden ser adults o poden ser juvenils. Això no té res a veure. És senzillament el temporal que les ha llançat contra la costa.
I això és una espècie, imagino, present a tota la Mediterrània, més enllà, vull dir, les velelles en podem veure a molts llocs, no?
Sí, és una espècie, no és una espècie rara, el que passa és que com que té aquestes pics poblacionals, pues, al llarg de l'any pues, no la veiem. La veiem generalment a la primavera, que és quan les condicions ambientals són adequades, perquè hi ha nutrients, és a dir, si hi ha nutrients podria menjar, segurament degut a que l'aigua es va calentant, i aleshores, pues, com troben aquestes condicions adequades, creixen, fan aquests blooms poblacionals, que si no fessin els vents de mar cap a terra, pues, ni ens enteraríem, desapareixerien.
O sigui, si fes sud, se les trobarien a Itàlia, per entendre'ns.
Per exemple, sí, allà on sigui. El que passa és que, clar, si toquen amb la costa, pues, interactuen amb els humans.
Interessant. Aquestes velelles arriben a la costa. Aquests dies hi ha moltes discussions, o fins i tot moltes d'allò, d'ajuntaments que les, o de gent que les volen retirar, de quina pudor que fan, quina d'allò, quan comencen a descomposar, no? Quan es comencen a fer malbé. Però també hem llegit que són aliment d'altres espècies un cop arriben a la platja.
Clar. Això, bueno, a veure, que fan pudor i tot això, tenen tota la raó del món, perquè això és matèria orgànica que es descomposa, i sí, fa pudor, quan camines per sobre se t'enganxa les sabates, si els gossos se lo mengen li poden fer mal a la panxa, tot això és veritat. Però què passa? Que moltes vegades considerem la platja com sorra i aigua, punta. I al final és com un equipament municipal on jo vaig a fer les meves activitats lúdiques i ja està. I no és ben bé així, sinó que una platja és un ambient natural en el qual hi viuen molts organismes, molts d'ells viuen enterrats entre els graners de sorra i que s'alimenten només quan les onades arriben allà. Aleshores, totes aquestes veleles que es converteixen al final en matèria orgànica quan es desfan, això dona aliment i vida a la infauna, és a dir, a la fauna que viu a dins dels graners de sorra, i dona, al final si entenem la platja com un ecosistema que funciona, doncs tot això no és més que un aport de matèria orgànica, és a dir, un aport d'energia perquè el sistema funcioni. Una altra cosa és que a nosaltres ens molesti i no ens agradi, però això és completament natural i necessari.
D'acord. Aviam, no només, abans discutint una miqueta o parlant una miqueta fora de micro, dèiem que, clar, que no només les velelles. Aquests dies s'han començat a veure molts organismes d'aquests indicadors. Vam començar a veure diverses, o fins i tot de pelàgies noctilucas, bastant en abundància. Ja fa unes setmanes parlo del mes de febrer. En Josep Lluís Sureda, d'aquí de la cofradia, ens deia... Estem agafant molt de glés a la tranyina quan anem amb la xarxa, anem amb les anxoves, i això ens dificulta molt la pesca perquè és un organisme que es queda atrapat a la xarxa, etc. Parlem d'organismes diferents. Parlem primer de tot, la Pelagia noctiluca. També és una medusa que apareix finals d'hivern, no? Principis de primavera, o pot aparèixer tot l'any.
Sí, no, pot aparèixer tot l'any. El que passa és que Pelagia noctiluca, en aquest cas, a diferència de la velela, que hem dit que era un hidrosou, és a dir, una colònia de pòlips, la Pelagia noctiluca sí que és una medusa, és un únic individu. ¿Vale? I aquesta és la medusa que més problemes provoca amb els humans. Per què? Perquè pica, i pica tot. No? Pica l'ombrela, pica els tentacles, pica tot. I també, com el seu propi nom diu, Pelagia vol dir pèlagos, o sigui, que viu en aigües obertes i fa tot el seu cicle en aigües obertes. Què passa? Que si el vent bufa de mar cap a terra, pues tot el que estigui en superfície és arrossegat cap a la platja i ens arriba a nosaltres. I en aquest cas han arribat grans quantitats de veleres amb pelàgies barrejades. Si això arriba més cap a l'estiu, pues les veleres ja no les veurem i ens arribarà grans quantitats de meduses, que això segurament ens farà menys il·lusió, entre altres perquè ens volem banyar, perquè l'aigua ja és més calenteta, i aquestes piquen. No, això. I després també han arribat barrejats, com tu molt ben has dit, el glés. Li diuen també avellanes. O... són uns animals d'un grup completament diferent. Són tunicats, procordats. Són uns animals, són els que, també se li diuen les salpes, que mengen filtrant. Van filtrant l'aigua, no piquen. Són gairebé transparents, menys una bolita fosca, que és el seu, diguem-ne, el seu estómac, perquè ens entenguem, que ja té tot l'aliment acumulat. Però el seu cos és pràcticament transparent. I també hi ha grans blooms poblacionals, sobretot després de que les pluges hagin aportat nutrients al mar, el fitoplàncton hagi explotat, hagi fet un gran creixement, i aleshores aquests animals pues, es desenvolupen per aprofitar el recurs del fitoplàncton. Recordo que això seria el zooplàncton. El glés, les meduses, tot això seria el zooplàncton, animals del plàncton. I aleshores, doncs clar, com que han fet aquest bloom poblacional, aquesta explosió de població, són arrossegats contra la platja i ens els trobem nosaltres.
Podríem dir que tota la presència o que veiem tot aquest seguit d'organismes planctònics, perquè tots els que hem anat dient fins ara són planctònics, seria bona senyal de que les coses van com han d'anar? I a l'època que toca?
Tot depèn, Sergi, tot depèn. Tot depèn, res en la natura, res és blanc o negre, res és fals o verdader. Tot depèn. Per exemple, quan hi ha aquests grans blooms de meduses, es deu a un multifactors. Entre ells, a que els seus depredadors ja no hi són. ¿Vale? Les tortugues, els peixos lluna, les tonyines, tot això, pues, ja no... pràcticament no hi són, aleshores els permet fer aquests blooms poblacionals, aquestes explosions poblacionals. Que hi hagin aquests cicles és completament normal i sa. Que hi hagin excessos, bueno, i tu, i Sergi, ja ho saps, qualsevol excés pues ja és un massa, no? Totes les masses piquen, que se'n diu, no? Ni bueno ni malo, és un símptoma de que hi ha cicles i que hi ha pujades i baixades.
L'altre dia vam tindre l'oportunitat d'entrevistar un company del CSI que ens explicava d'un projecte que tenien ara, que havien fet amb els pescadors inclús, per aprofitar les meduses que agafaven a les xarxes.
Correcte.
Un projecte d'investigador.
Correcte.
Per treure col·làgen.
El colmet, sí.
El colmet.
Sí. Correcte. Sí. És una manera d'adaptar-nos als canvis que estem visquent. O sigui, com que cada cop veiem més meduses i veurem més meduses, pues més val que ens anem acostumant i que ens anem adaptant. I una forma d'adaptar-se és aprofitar-les. Clar, aquestes meduses pensa que són el 95% aigua i l'altre és, pues sí, tenen el cos és molt tènue. Pues, si agafes molta quantitat de medusa, perquè necessitaràs molta quantitat de medusa, i això ho depures, pots treure el col·làgen, que després això pot servir d'aliment o de suplement per als humans.
Per qui vagi a mar o per qui estigui a la costa, en aquesta obra de teatre que de moment han aparegut les pelàgies, han aparegut les velelles, han aparegut les salpes, Quins habitants d'aquests planctònics o quines meduses o quins organismes podem veure a partir d'ara, o a lo millor són notícia a la tele o als informatius?
Bueno, mira, te diré una cosa que no sortirà a les notícies, però que, per exemple, barrejat amb les veleles, han aparegut uns cargols que són superxulos. Els cargols tenen una closca dura.
Cargols planctònics, no?
Exactament, això té la gràcia. O sigui, són cargols que pel seu propi pes caurien al fons del mar. Però què fan? Que fan fan uns flotadors de bombolles. Ells fan una mena de mucosa que els serveix de flotador i que queden penjats de la superfície.
M'estàs dient que els cargols aquests es foten a les veleles?
Correcte. Són depredadors de les veleles. I aleshores, l'altre dia vaig anar a la platja a mirar-m'ho i justament vaig trobar que algunes, no moltes, però algunes veleles tenien el cargol a dintre, que si tu mires ràpidament així sense prestar atenció, semblaria que la velela s'està menjant el cargol. Però és a l'inrevés. O sigui, el cargol estava penjant de la velela i estava menjant-se els pòlips que forma la velela. I després, una altra cosa que jo ja fa anys que estic buscant, perquè algun dia suposo que arribaran, és el que s'anomena el drac blau, el dragón azul.
Ui, això sembla una cançó de...
Sí. És un nudibranqui, és un mol·lusc, un nudibranqui, que s'alimenta de veleles o d'altres organismes planctònics. És un animal superbonic, superxulo, que a Canàries ja el coneixen bé, a l'Atlàntic el coneixen bé, i aquí al Mediterrani, a la costa catalana, com a mínim, no ha estat citat mai. I sempre jo, i quan arriben les veleres, vaig ràpidament a la platja a veure si sóc el primer a trobar-lo, i pel moment no l'he trobat.
Deu ser d'aquells tan petits, no?
Sí, sí, és petitonet, és més petit que el meu meñique, i és molt bonic, és molt bonic. Sembla un Pokémon. Sí, molt bonic.
No facis propaganda, que potser algú anirà a buscar dracs blaus,
Bueno,
amb pues... més de Pokémons pels puestos. Boris, i aquelles meduses que veiem tan grosses, més a temps d'estiu, quan comencen a aparèixer...
La rizostoma, sí. Rizostoma pulmo, el pulmó de mar, o el borm blau, aquest és una medusa grossa. Pensa que les meduses viuen entre 6 mesos i 2 anys, més o menys, perquè ens entenguem. I aquesta, mentre que la Pelagia noctiluca és una medusa d'aigües obertes, la Rhizostoma és una medusa d'aigües costeres. Per què? Perquè té una fase de pòlip enganxat a la roca.
Vale.
Ara, durant l'hivern, viu com a pòlip enganxat a la roca, perquè ens entenguem, Sergi, com a una medusa petitoneta, semitransparent, enganxada a la roca a poca profunditat. Als espigons els hi va molt bé, Als espigons, a les roques de poca fondària. I a mesura que va arribant la primavera, pues van naixent les èfires, i van sortint les petites medusites, i que s'aniran fent grans, i és per això que a l'estiu les trobem en grans quantitats aquí a la Bahia Rosas o nadant a prop de la costa. Uh-huh. Perquè a l'hivern estan enganxades a la roca, i a l'estiu és quan hi han nascut i trobem les pulmons de mar, sobretot al final de l'estiu, quan més grosses són, perquè, bueno, és quan s'han fet grans.
Doncs, Boris, hem fet una repassada molt, molt xula, aquests organismes planctònics de primavera. És primavera al Cort Inglés, però també en el mar. Com anem repetint moltes vegades aquí a la secció. Moltíssimes gràcies per aquest repàs de vida.
Encantat, Sergi. Moltes gràcies.
De mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Deixem el mar Mediterrani, deixem els oceans i mirem el cel. Baixem fins al delta de l'Ebre, però ho farem per mirar precisament això, els ocells, tant del camp com dels pobles i ciutats, perquè parlarem de les orenetes, que ja les tenim pel territori i també, clar, pel delta de l'Ebre, Leida.
Sí, Marina, avui donarem un tomb pel Delta de l'Ebre i podem triar si quedar-nos al poble o a la ciutat o anar al parc natural, perquè parlarem d'un ocell, d'un moixonet, que diem aquí, que està per les dues zones. Això sí, depèn de si és camp o ciutat, és una espècie o una altra. Però en qualsevol cas, sabem que és característic de la primavera. Ja sabeu de què parlem, no? De les orenetes, que ja han arribat a Catalunya i la zona de les Terres de l'Ebre no és una excepció. Responsable de l'àrea de divulgació i formació de l'Institut Català d'Ornitologia, Javier Riera, ens ajudarà a conèixer aquests animalets tan característics de la primavera. Javier, benvingut a Arran de Mar, com estàs?
Molt bé, encantat d'estar aquí, gràcies.
No, encantats nosaltres de parlar en tu, perquè bé, és veritat que estem a punt d'entrar a la primavera i les orenetes són aquells animalets que nosaltres identifiquem en, pues, en el bon temps, en què bé, hi ha un canvi d'estació, però enguany igual han arribat una mica abans, no?
Ah, podria ser. Mira, d'orenetes a Catalunya n'hi ha 5 espècies diferents, d'acord? No només una, sinó 5. I d'aquestes 5, 4 són migradores. Això vol dir que passen l'hivern a l'Àfrica i arriben ara a finals d'hivern, començaments de primavera. I n'hi ha una, que és el roquerol, que està tot l'any a Catalunya, d'acord? Aquesta no marxa. Uh-huh. I com dius, aquests ocells, els que són migradors, comencen a arribar a finals de febrer, començaments de març, però cada cop sembla que estan o marxant una mica menys o arribant una mica abans, i això suposo que és a causa del canvi climàtic.
Clar, és a dir, té una raó molt justificada, que és a més el motiu de pes de la majoria de canvis sí, naturals, i en concret de l'ornitologia que sí, estem sí, veient sobretot a Catalunya, aquí al Delta de l'Ebre, en els canvis de migracions, d'espècies d'aus, bueno, inclús fa poc, Javier, parlàvem aquí al programa de noves espècies inclús que han arribat aquí al Delta i que no eren habituals, com són les cigonyes o com és alguna espècie d'ànec. En fi, hi ha aquí una barreja degut al canvi climàtic, déu-n'hi-do, no?
Sí, a veure, el canvi... No tots aquests canvis són a causa del canvi climàtic, però uh-huh, alguns d'ells, si, per exemple, fa uns quants anys, des de l'ICO, vam fer un atles dels ocells nidificants de Catalunya, que era el tercer que fèiem, per tant ja teníem una sèrie històrica, i hem vist que, en general, moltes espècies estan començant a tirar una mica cap al nord i una mica cap amunt, en alçada. Vull dir que per adaptar-se a les noves condicions, algunes espècies han començat a desplaçar-se cap al nord, no gaire encara, però una mica cap al nord, i quan no poden, una mica cap amunt, és a dir, muntanya amunt, d'acord? Per trobar condicions més favorables o condicions com les que tenien fa uns quants anys. Per tant, en aquest cas, sí que s'està veient això i arreu d'Europa, eh? Vull dir que hi ha espècies més meridionals que van pujant, i que cada cop colonitzen zones més al nord d'Europa. Uh-huh. I de la mateixa manera nosaltres també a poc anem rebent espècies que són pròpies de més al sud.
El que sí estem rebent estos dies, que és el motiu d'esta entrevista, són les orenetes que, com comentava, ens porten a pensar en que arriba el bon temps, que tindrem un canvi d'estació, però no sé si totes d'aquestes espècies que has comentat, Javier, clar, una dius que es queda, però les altres que migren arriben més o menys a les mateixes dates?
Més o menys. Quan parlem de patrons al llarg de l'any, de distribució de l'ocells al llarg de l'any, parlem de fenologia. Llavors, la fenologia de aquestes quatre espècies que són les que són migradores, més o menys és la mateixa. D'acord? Més o menys. Potser podríem dir que l'oreneta cua blanca i la comuna potser arriben una mica abans, però de fet no n'estic segur perquè és pràcticament inapreciable. Yeah. De fet, jo recordo l'any passat, al març, que vaig veure en un mateix lloc, aquí a la Riera de Cebes, a Flix, a totes les espècies durant les 5, en el mateix moment, al mateix dia, i era força aviat durant l'any. Per tant, el canvi és poc significatiu, no és apreciable. Per tant, totes arriben a finals d'hivern o començaments de primavera.
La més característica, la que ens de seguida identifiquem, és la cua blanca, no? Però sí, no té per què ser la més comú, o sí?
Podria ser la més comuna juntament amb la comuna, però bàsicament la cua blanca és la que coneixem millor perquè és la que viu dins de pobles i ciutats, d'acord? Aquests nius de fang que hi ha enganxats en els voladissos de les cases són d'oreneta cua blanca. L'oreneta comuna també cria en nuclis urbans, però més als afores, més en granges, en pallers, en pallisses, en masies, aquest tipus de coses, una mica més als afores dels pobles i de les ciutats. Però la cua blanca cria dins del nucli urbà, per tant, clar, és la que tenim més a prop, és la que veiem cada dia durant la primavera i començaments d'estiu.
La diferència entre unes i les altres és només les plometes, el color?
Pràcticament. La silueta és una mica diferent, també. Per exemple, la cua blanca té la part del carbó, que és la part que tenen entre la cua i l'esquena, de color blanc, uh-huh, però també té la cua menys enforquillada. Saps que les orenetes tenen la cua enforquillada, sí, tenen com una V baixa, d'acord? Una mica menys enforquillada que la comuna, per exemple, no tenen la gola roja com la comuna, i després l'oreneta de ribera, que tenim aquí al Delta també, és una espècie més marró, que té una mena de collar marró també, vull dir, no és tan vistosa, el roquerol és tot més fosc, i la cua rogenca és molt bonica, amb el carpó, en comptes de blanc com la cua blanca, vermell. Per tant, s'assemblen totes bastant, tenen les parts superiors fosques en general i les inferiors una mica més clares, però hi ha diferències, vull dir que es poden distingir bé.
El que sí m'agradaria comentar, Javier, és des de l'ICO, des de l'Institut Català d'Ornitologia, el projecte Orenetes. Explica'ns una mica què és.
Ah, sí, mira, és molt interessant. Mira, l'ICO, la nostra funció és, a partir de projectes de ciència ciutadana, és a dir, projectes en els quals participa la població, la gent, recollir dades que ajudin a orientar les polítiques de conservació de les espècies. Llavors, en aquest sentit, el projecte de ciència ciutadana aquest que tenim més de base, vull dir que no cal tenir grans coneixements d'ornitologia per participar-hi, és el projecte Orenetes, que consisteix en prèviament triar una zona en el mapa, que està composta per diferents quadrícules de 200x200 metres, tu la tries, i llavors t'has de comprometre a comptar tots els nius d'oreneta cua blanca que hi ha dins d'aquella zona que tu has triat i dir si estan ocupats o no estan ocupats. Ja està, és simplement això. Per tant, és un projecte que és molt útil per fer des d'escoles, des d'associacions del que siguin, des de famílies, amb nens... Vull dir, és un projecte que és molt senzill, només cal saber comptar, de fet, perquè no cal saber identificar les espècies, perquè l'espècie és una, l'oreneta cua blanca. Clar. I aquest projecte és superútil perquè un cop tu has entrat les dades al portal orenetes.cat, automàticament aquests nius queden protegits perquè sabem que hi són i en cas que hi hagi alguna destrossa es pot recórrer a les dades aquestes per dir, escolteu, aquí abans aquest niu hi era i estava actiu, d'acord? I s'ha trencat, per tant, aquí hi ha un problema. O sigui que realment és un projecte que és molt senzill, però molt útil, molt útil.
Llavors, per exemple, un entra a orenetes.cat i diu, va, jo em comprometo a la zona de, doncs, per exemple, del Tebre, Sant Jaume d'Enveja.
Sí.
I tria la zona, fa un recompte i entra a la web, suposo, en un registre, no?, com qualsevol pàgina.
Sí, sí, a veure, és molt senzill. El primer que has de fer és donar-te d'alta al portal, orenetes.cat, llavors tria una unitat d'actuació que està composta per X quadrat de 200x200, pot ser un, pot ser dos, pot ser tres, pot ser el que tinguis ganes de fer. Llavors, has de sortir i comprometre a comptar tots aquells nius. Tenim una aplicació per mòbil que va molt bé perquè ho pots fer al camp. O sigui, tu estàs al camp i pots anar apuntant els nius que hi ha, els que estan ocupats, els que no, el temps que trigues a comptar-los, directament a l'app. I llavors, quan tanques aquest cens, automàticament això se sincronitza amb la pàgina web. Si no, ho pots fer amb una fitxa de paper, que la pots imprimir des del web, i llavors has d'anar a casa i passar-ho a l'ordinador a orenetes.cat. Però llavors, és només això, vull dir que realment és molt senzill.
Aprofitem per a comentar-ho, perquè així si algú diu, pues mira, jo és que no he vist un munt i m'apeteix registrar-ho o comentar-ho, que sàpiga que ho pot fer així. A mi el que em crida l'atenció, ja bé, és que... No, és només un canvi d'espècie, una subespècie, quasi, no? Perquè la final és l'oreneta i una és d'una manera, l'altra d'altra, i una tria la ciutat, la cua blanca, i les altres més cap al camp, no? Que és per l'alimentació, o per què?
Ah, mira, perquè són espècies diferents, el que passa que pertanyen totes a la mateixa família, d'acord? I llavors tenen hàbits que són molt semblants, però dins d'aquests hàbits molt semblants, les diferents espècies, que com deia, n'hi ha cinc a Catalunya, s'especialitzen una mica, per no competir. Llavors, per exemple, l'oreneta cua blanca sempre s'alimenta a pocs quilòmetres al voltant de la colònia de cria, amb la qual cosa és molt beneficiosa, perquè realment s'està menjant els mosquits que ens piquen a nosaltres.
Sí.
Si tenim nius a casa, es menja els mosquits que ens piquen a nosaltres, no els que piquen al veí. Per tant, l'oreneta comuna és una mica més agrícola, l'oreneta cua rogenca cria més a sota de ponts i tolera una mica més arbres, és una mica més forestal. El roquerol, com deia, està tot l'hivern tot l'any a Catalunya i a l'hivern va a les zones humides perquè encara queden alguns insectes. Vull dir que cadascuna s'especialitza una mica per no competir entre elles.
I què passa amb els nius, Javier? Perquè és veritat que ara tots sabem que no es poden tocar, és a dir, està protegit, no?
Estan protegits. Sí, mira, totes les orenetes són insectívores i, per tant, estan protegides per la llei. Però és que, a més, els seus nius també estan protegits. Vull dir, allò que si algú els nius li fan nosa i diu, mira, quan a l'hivern, quan no hi hagi les orenetes, els trencaré, això està prohibit també i està penat, vull dir que poden tenir una multa important. I això és bàsicament perquè són espècies insectívores, per tant, ens convé que n'hi hagi com més millor perquè es mengen els insectes. D'acord? I tant elles com els seus nius estan protegits. Per tant, si has de fer alguna reforma a casa, si has de fer algun tipus d'obra, algun tipus de cosa que pogués perjudicar els nius, has de demanar primer un informe als agents rurals i ells et diran què has de fer. Però, en tot cas, els nius no es poden trencar. I, de fet, l'únic inconvenient per trencar-los seria que, clar, les orenetes, òbviament, fan caca i llavors això embruta. És l'únic inconvenient, perquè, d'altra banda, no molesten per res. Vull dir, al contrari, ens ajuden a tenir a ratlla els insectes. Però és veritat que es caguen i llavors tens a sota el balcó o a sota o a la porta d'entrada, a sota els nius, de posicions. Però vaja, que això s'arregla ràpid.
Ja. I clar, elles busquen el lloc que més els convé, sigui la casa de qui sigui, i estos nius, sí, comentes que se queden. No és una cosa de només ara l'època, sinó que los deixen allí ja...
Clar, mira, hi ha altres ocells que fan els nius aquests de branca, amb palla, sí, de merdes, que aquests nius normalment no duren gaire, no, o sigui, no aguanten d'un any per l'altre, perquè a l'hivern, quan hi ha ventades i quan hi ha pluja i això, es desfan. Però els d'orenetes són nius que estan fets en fang. I llavors aquests nius són realment resistents. És veritat que a vegades es trenquen una mica i elles les refan els nius perquè estiguin tots bé, però bàsicament, si no és per intervenció humana, un niu d'aquests dura molts anys i costa molt que acabi caient per ell mateix. Per tant, normalment, quan veiem nius que estan trencats o que els han tirat a terra, ha sigut la gent que amb una escombra o això els tiren a terra perquè no volen tenir les orenetes allà perquè es caguen.
Sabem,
però
si...
que tinguin en compte que això està prohibit.
No es pot fer.
Que si hi ha una denúncia, tindran una multa, i a més és una multa important. Ja. D'acord? Perquè són espècies que cal cuidar perquè... Primera, perquè tenen tot el dret a existir, però segona també perquè ens ajuden.
I el cas contrari, Javier, si veiem un niu que el tenim, podem fer alguna cosa per a facilitar-li la cria o simplement en deixar-lo tranquil? Nosaltres ja estem fent bastant.
Sí, no, només cal deixar-lo tranquil. El que sí que és veritat, aquest any està plovent bastant. Tenim un començament de... finals d'hivern, començament de primavera, que plou bastant. Però hi ha anys de sequera que elles tenen problemes per trobar fang. Hem dit que els nius estan construïts amb boletes de fang i a vegades quan els han de reparar o quan n'han de fer de nous no troben fang si és que tot està molt sec. Llavors a vegades diem, ostres, doncs és bo que tinguin una reserva de fang, un toll, un bassot amb fang. Però clar, això si tu tens una caseta a la Rosà o si tens un lloc on realment hi hagi terra, doncs sí que va bé deixar-los una zona on hi hagi fang. D'acord? Perquè això ja veuràs que elles van fent viatges, van agafant amb el bec boletes de fang i van construint el niu o arreglant-lo. Però vaja, aquest any està plovent força, per tant no crec que tinguin problemes en trobar fang.
Ja. I per acabar, Javier, com deixen estos nius fets, sabem si és la mateixa que torna a l'època següent?
Sí, això és una bona pregunta, perquè és una cosa que tothom... És una cosa que encurioseix molt a la gent. Mira, jo vaig, per tema també de premsa, que ho pregunteu i això, vaig estar mirant i no hi ha cap estudi que conclogui que realment les orenetes tornen sempre al mateix niu, però sí que tornen a la mateixa zona, com a mínim. O sigui, no, potser no al mateix niu, però sí a la mateixa zona. Per tant, els polls que crien, que neixen en una zona, l'any següent, si no s'han mort pel camí, tornaran no potser al mateix niu, però a la mateixa zona. Per tant, sí que tenen certa fidelitat, no tant al niu, sinó a l'àrea.
Jo crec que és una sensació com a de pertanyença, no? De dir, pues mira, segur que l'any que ve tornen i ja és meua, no? Ja és
sí,
la meua oreneta.
Sí, són les meves oranetes, clar, i tant. Nosaltres a aquesta època rebem molts correus electrònics de gent, ostres, ja han arribat les oranetes, però aquest any només han vingut 3, o el que sigui. Vull dir que la gent sí que les espera, perquè a més a més marquen una mica el calendari també, clar, perquè donen alegria.
Sí.
I perquè són ocells que es fan estimar, vull dir, que viuen amb tu pràcticament. Llavors, no sé. Mira, a Anglaterra, per exemple, al Regne Unit, antigament, els dormidors de gralles o de graules, que són uns ocells negres, uns còrvids, et donaven molt prestigi a la finca on hi havia un dormidor d'aquests. I jo crec que hauria de ser aquí el mateix. Vull dir, si tu tens orenetes a casa, t'hauria de donar prestigi, perquè vol dir que estàs fent les coses bé,
sí,
que no les estàs emprenyant i que no estàs trencant els nius. Vull dir, que les estàs, en certa manera, entre cometes, cuidant.
Home, jo crec per que tant... aquí, per exemple, com ja les comencem a pintar al col·legi, petitets,
sí,
que ja dibuixa la primavera i ja et fan pintar la oreneta, pues, jo crec que li agafes aquí aquesta relació d'amor,
sí,
no?
I a més és un ocell que és bonic, que és simpàtic, que no són gaire frestes, vull dir, que es deixen,
sí,
veure de prop i que viuen entre nosaltres, que a vegades a la primavera les sents que et desperten cantant.
Sí, això sí.
Vull dir que són ocells que estan entre nosaltres i que cal cuidar, a més, vull dir que tenim una responsabilitat.
Pues així ho farem. Javier Riera, responsable de l'àrea de divulgació i formació de l'Institut Català d'Ornitologia. Moltíssimes gràcies per entrar al programa i per parlar d'aquest ocell tan bonic i tan estimat com és l'oreneta. Gràcies, Javier.
De res, a tu.
Llops de Mar, un podcast fet arran de mar.
Moltes persones, segurament, no recorden quan van començar a nedar. Millor o pitjor, nedem per no ofegar-nos quan anem a la platja o a la piscina. La nostra lloba de mar sí que recorda com va començar. Parlem amb Vicky García Guirado, que a hores d'ara es fa un fart de guanyar medalles en la categoria Masters, però també en travessies en aigües obertes. La vora de
la mar. Si jo et dic, Marc, què és per tu el mar?
El mar és paz, tranquil·litat i felicitat.
Tu ara nedes molt en piscina, també nedes en aigües obertes, però quan vas començar, te'n recordes? Perquè vas començar molt jove.
Sí, era muy pequeña. Yo empecé a nadar, es una cosa muy curiosa y divertida. Empecé a nadar porque unos amigos de mis padres se iban a un club, porque eran las fiestas, y me dijeron, venga, nos la llevamos. En la piscina tiraron un pato. Y bueno, yo me tiré, cogí el pato, salí del agua y los demás estaban buscando al pato. Me vieron nadar y dijeron, buf, esta tiene que venir a la piscina. Y ahí empezó todo. Yo debía tener 11 años.
¿Y a partir de aquí ya comienzas a competir?
Sí, 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 muy pronto. Enseguida fui a campeonatos. Yo soy de Asturias. El primer campeonato fue en la piscina San Jordi, en Barcelona, en una historia que se llamaba Torneo. Y allí gané también. Yo hacía ballet cuando era pequeñita, dejé el ballet y me dediqué a nadar. Mi primera travesía también llevé un premio por ser la más joven, que era la Ría de Navia.
Això t'anava a preguntar, comences a nedar a la piscina, com la majoria de gent, com tothom, i acabes fent també travessies. Com arribes, i més a Astúries, en ple Atlàntic?
Bueno, había que hacerlo. No te planteabas si había mala mar, si el agua estaba fría. No había neoprenos. Te untabas de vaselina y al agua. Así, directamente. No te preguntaban, ¿tienes frío? ¿Tienes ganas? No, el entrenador decía, en verano tocan travesías. Y tocaban travesías. Supongo que la inconsciencia de la gente, de los niños, te hace ir a nadar y tirar para adelante.
Hem de dir que guanyaves campionats, que eres molt jove, però la vida no te la guanyaves així. Si avui en dia és difícil, abans encara més.
Bueno, como deportista no, la verdad. Los nadadores ahora ganan un poco más por sus becas, pero antes no tenías nada. El club te lo pagaba todo. El club te pagaba los campeonatos, te pagaba el material, si necesitabas un bañador. Si eras buena, si no, no. Después sí, la vida me dio, o sea, la natación me dio vivir, la natación me dio trabajo y forma de vida.
Hem de dir que va ser de les primeres dones socorristes.
Sí, fui la primera mujer socorrista en las playas de Asturias. Era una época muy difícil para las mujeres, yo no era consciente tampoco, Y quería trabajar. ¿De qué tenía que trabajar si lo que mejor se me daba era nadar? Pues me presenté a las pruebas de socorrismo ahí en Gijón, que de la primera había 3 plazas y no me cogieron. Protesté porque, claro, si yo he sacado el primer puesto, ¿por qué no me lo das? Se reunió el alcalde, los concejales, y claro, tuvieron que aceptar que una mujer entrara en el equipo de socorristas de la playa.
O sigui, no et van agafar inicialment pel fet de ser dona.
Exactamente. Tardaron 15 días en cogerme. Y porque protesté. Si no, no hubiera entrado.
Vas quedar la primera. Suposo que això també va ser com una mica xoc per la resta, no? Vull dir que ningú s'ho devia esperar.
No, no se lo esperaban, porque yo era muy poca cosa. Yo era flaca y no era muy, muy fuerte. Y las pruebas eran muy duras. Eran, aparte de tener el título, que estás un año sacándolo, no es como ahora que en el paro en 3 meses tienes un título de socorrista. Entonces no. El de la federación duraba un año. Y había que hacer pruebas en la playa. Había que sacar la Zodiac. Yo no soy muy grande, pero yo saqué la Zodiac por mis narices que la saqué. Y bueno, El primer puesto era mío.
I com va ser aquella època de ser socorrista en una platja? Els estius a les platges, ara actualment veiem de tot.
Bueno, en la playa de Gijón, entonces no había tanto turismo. Era gente de allí de Gijón, sobre todo, y la gente de León, de Zamora, de Madrid, pero no era un turismo masivo como el que hay ahora. Sí que es cierto que la playa de Gijón o las playas del norte son muy peligrosas. Hay mala mar, hay olas grandes, hay mucha resaca, hay muchos remolinos y la gente no son expertos nadadores. Allí estás continuamente entrando y saliendo del agua, ayudando a la gente. Sí que hay ahogados, porque los hay, pero hay mucha vigilancia. Entonces, en una playa, como te iba a decir yo, un poco más grande que el Miracle, éramos 28 socorristas. Son muchos, más las chicas auxiliares, que entonces ellas sí que eran chicas. Y el servicio se cubría desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Te estoy hablando de los años 80. Es mucho más de lo que se hace aquí ahora.
En aquest aspecte, tu comences una mica la natació per inconsciència, vull dir, perquè treus un pato d'una piscina i diuen, ens l'hem d'emportar. En quin moment, tu recordes el moment que dius, això m'agrada, vull continuar?
Desde ese mismo momento. Porque yo desde el momento que cogí un pato, que era verano, me llevan a otro club, que era mi club, hacen unas pruebas sociales y yo gano una medalla, pues a mí aquello fue fantástico. Porque yo cuando hacía ballet, a mí no me daban medallas, no me daban nada, me daban collejas. Porque no estiraba bien la espalda o porque no tenía gracia para bailar. Y allí sí, allí me daban medallas, me aplaudían. Y me encantaba estar dentro del agua. Era muy relajante. Tenía muchos compañeros que eran muy divertidos todos. Me llevaba muy bien con todos. Y eso, quieras o no, a una niña de 11 años, pues le gusta más.
I les hores d'entreno, perquè la natació té una cosa, i és que són moltes hores dins d'una piscina.
Yo en época fuerte de entrenamiento, entrenábamos a las 6:30 de la mañana. Después íbamos al instituto, salir del instituto al mediodía íbamos a entrenar, salir de entrenar, volver al instituto y salir del instituto y volver a entrenar. Igual entrenábamos 2 horas por la mañana, hora y media, hora y cuarto al mediodía y 2 horas y media por la tarde. Yo acababa a las 10 de la noche.
Llops de Mar, un podcast fet arran de mar.
La natació d'alguna manera també et permetia viatjar perquè anaves a competir, dius que les primeres competicions van ser a Barcelona, vull dir, de Gijón a Barcelona, d'alguna manera viatjaves.
Sí, viajábamos continuamente, bueno, los que hacíamos marcas para los campeonatos. Yo conocí muchas piscinas y muchos hoteles, ciudades pocas, porque íbamos del hotel a la piscina, de la piscina al hotel, y era todo rápido, era todo marchar el viernes y el domingo estar en casa. Las mejores veces íbamos en avión y si no, a veces en autobús de Asturias hasta Barcelona. Antiguamente las carreteras eran malas, estábamos 15 horas dentro del autobús y al día siguiente tenías que competir.
¿Y la presión per fer marques, us les posàveu vosaltres mateixos, la notàveu?
No, nunca. Yo nunca tuve presión de nada. El entrenador fue un entrenador olímpico, fue entrenador nacional, era una bellísima persona, bueno, lo es aún, y él decía, Vicky, lo que puedas, da todo lo, tú sabes lo que tienes que hacer, da todo lo que sea. Sí que a veces te decía, tienes que salir a morir, tienes que acabar la competición, que no puedas salir del agua, entonces lo harás bien. Y yo le decía, oh, es que si no puedo salir del agua, y él decía, ya te sacaré yo, no pasa nada, sal a morir. Era lo único, pero no era presión de tienes que hacer esto, simplemente tú entrenabas y las cosas salían.
abans deies que la natació també t'havia donat la teva professió. Hem parlat de la teva època socorrista, però més enllà d'això, què més has fet?
Ensenyar a nadar. Siempre. Me gusta mucho enseñar a nadar. Me gusta enseñarle a los niños el gusto por el agua, que el agua puedes estar siempre, puedes nadar siempre, aunque tengas 100 años, tú puedes seguir nadando. Y el nadar suave y el nadar disfrutando del agua es lo que más me gusta enseñar.
És important, aprendre a nadar. A vegades no en som conscients, però aprendre a nadar és de les coses més importants que podem fer.
Sí, sobretot en zones on hi ha mar. Porque si tú vas a la playa con tus hijos y no saben nadar, corren mucho peligro. El ahogamiento es terrible.
En aquest aspecte, actualment encara segueixes ensenyant a nadar, però també segueixes competint i aconseguint medalles.
Sí. Bueno, hace 3 años he vuelto en serio otra vez. Ya había competido con masters, pero me operaron de un hombro, la lesión típica de los nadadores. Y en el 2019 y en el 20 dije, pues tengo que volver a competir. Y entrenando, pues bueno, este año me está saliendo una buena temporada.
Este año podem dir que pràcticament acaba de començar, vull dir, la temporada del 2025 acaba de començar ara mateix.
Sí. Los primeros campeonatos fueron en enero, los de Cataluña, en febrero los de España, y estamos ahí haciendo competiciones de clubs, el circuito catalán, y haciendo lo que podemos.
Hi ha algun moment que pares de nadar, vull dir, de forma competitiva, més enllà de la lesió de l'ombro?
A mí me gusta mucho nadar, disfruto mucho nadando. Y aunque no haya competido, porque he estado muchos años que no competía, yo sigo yendo a la piscina igual. Yo necesito nadar para mantener mi cabeza en su sitio. Porque no solo es la aspirina diaria, porque es salud, sino también es mental.
I en aquest sentit, també nedes al mar. T'agrada més alguna cosa que l'altra?
Uf, no te podría decir si me gusta más el mar o la piscina, porque a mí me gusta nadar, y si donde hay agua ya estoy bien. El mar te da una paz que a lo mejor no te lo da la piscina, porque te relajas, vas viendo medusas que no te... Bueno, a mí nunca me ha picado ninguna medusa. No me impresionan las medusas, no me impresionan los peces, no me impresionan las algas. Este verano pasado nadé el Ebro, una travesía de 12 kilómetros y medio, que en un principio pensaba que le iba a tener respeto, pero nada más entrar en el agua pensé, oh, esto va a ser divertidísimo. Y fue increíble poder nadar dejándote llevar con la corriente, tocando las algas del río, ver las piedras que pasan súper rápido. Fue una cosa lo más divertido que pude hacer. Pensé, lo voy a hacer siempre.
Hi ha competicions que recordis amb més carinyo, o que dius, aquesta competició, ja no sigui pels resultats, pel que sigui, em va quedar marcada?
Pues no sé qué decirte. Recuerdo los campeonatos de Asturias cuando era joven, que en el momento que me subí al podium todo el mundo guardaba silencio. Y después de muchos años, una persona me dijo, todos guardábamos silencio para ver lo que hacías. Porque, bueno, eran pruebas de 100, eran pruebas de 50, muy rápidas, y a mí se me daba muy bien. Supe después, ¿no? Yo disfrutaba con ese silencio a la hora de estar en el podium. Y disfrutaba con los aplausos que recibía, ¿no? Como todo el mundo. Pero supe después de muchos años que ese silencio era todos expectantes, ¿no? Y esas competiciones las guardo con cariño, sí.
Quins són els teus reptes d'ara? Vull dir, al final ho has fet gairebé tot en aquest aspecte. Quins són els reptes? És difícil tenir reptes després de tot?
No, que va. Siempre hay reptos. Piensa que con los años no eres igual de rápida. Todo cuesta un poquito más. Entonces, bueno, el fin de semana pasado batimos el 4x200 libres de chicas, batimos el récord de España. Yo me sentí súper feliz, hice muy buena marca y ahora, pues, bueno, seguir haciendo buenas marcas, seguir estando ahí, conseguir cada día no subir demasiado tiempos, porque los años suben, pero el tiempo tienes que conseguirlo. En verano espero poder hacer todas las travesías que hice el año pasado para poder ganar otra vez el circuito catalán.
¿Cuántas son?
Tienes que hacer mínimo de 7. 7 travesías para poder puntuar. Puntúan todas las que son del circuito, son más de 7, pero bueno, aquí en Tarragona tenemos muchas, es fácil.
Què li diries a algú? Perquè a vegades parles amb gent i te dius que la natació a mi m'avorreix. Què li diries a algú, i ja per acabar, que et diu això?
Que si disfrutaran de l'aigua no s'avorririen. Que disfruten, que acaricien l'aigua. Que se vadan, que no piensen en lo que van a hacer de comida o en el trabajo o tengo que salir corriendo porque no llego a buscar a los niños al cole. En el momento de estar en el agua hay que evadirse y hay que disfrutar.
Final d'aquesta primera hora de Randamar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí per acabar el divendres, per estar fins les 6 de la tarda. No marxeu.
Vull viure tot com un primer petó. De què em serveix la por?
l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol, número 104, d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 7492. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
La Fosforera és la teva nova llibreria Arenys de Mar. Descobreix una nova manera de gaudir de la literatura. Més propera, més còmoda i més a mida del que busques. La Fosforera. Vine a veure'ns al número 17 del carrer de Vall i gaudeix d'un cafè mentre descobreixes la nostra selecció de llibres acompanyat de música en directe i altres activitats. Llibreria La Fosforera, al carrer de Vall. I gaudeix de la literatura a la teva manera.
Busques solucions per a la salut i el benestar?
A Ortopèdia Arenys t'oferim tota mena d'aparells mèdics, ajudes tècniques i material de rehabilitació per a ús particular, residències i centres mèdics.
A més, et fem una valoració gratuïta per aconseguir exactament el que necessites i atenem receptes de la Seguretat Social.
Ara ens trobaràs a la Riera, cantonada Bisbe Vila Mateu.
Truca'ns al 93 752 47 74 i t'assessorarem sense compromís.
Ortopèdia Arenys. Posem la salut i el benestar a les teves mans.
Teatre, música i dansa, ho tens ben a prop de casa, al Teatre Principal. El proper dissabte 22 de març, a 8:45 del vespre, American Pie, The Day the Music Day, amb la companyia Divines. Entrades anticipades al web teatreprincipal.cat i a les taquilles del teatre fins a una hora abans de l'espectacle. Vine i gaudeix del Teatre Principal.
Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
Dilluns, dia de descans.
Telèfon 93 792 35 46.
Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Els alcaldes de tots els municipis entre Arenys de Mar i Lloret de Mar, amb dos inclosos, s'han reunit a Palafolls. La voluntat de la trobada ha estat signar conjuntament un escrit que enviaran a la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, per evitar la salinització de l'aqüífer de la Tordera. Melina Morilla, Ràdio Palafolls.
Segons demanen el govern de la Generalitat, volen que continuï apostant per la regeneració i proveeixi les partides pressupostàries necessàries per tirar endavant el projecte de tractament terciari a la estació depuradora d'aigües residuals de Pineda de Mar Tordera. Aquest projecte té en compte que un cop degudament tractada l'aigua es torni a abocar al riu. D'aquesta manera s'evitarà la salinització de l'aqüífer de la Tordera, ho ha detallat Francesc Alemany, alcalde de Palafolls.
Aquestes dinàmiques de sequeres cada vegada seran més intenses i cada vegada seran més repetides.
A la vegada, el projecte de permetre garantir el subministrament de l'àrea metropolitana amb aigua de la dessaladora, apostant per la regeneració de les aigües utilitzades i la sostenibilitat circular.
I en surt aquest migdia la ronda litoral després de la caiguda d'una palmera a la via. Els fets han passat cap a la una a l'altura de la Diagonal Mar i Rambla de Prim. Una dotació dels bombers de Barcelona s'ha desplaçat fins al lloc dels fets per retirar-la de la via, mentre durant l'operació ha calgut tallar un carril en sentit Llobregat i això ha produït algunes retencions. Parlem de més retencions ara, perquè el trànsit es veu afectat les darreres hores per diversos accidents. A hores d'ara hi ha un carril obert només a la P7 a Martorell en sentit Barcelona a causa d'un accident. Hi ha retencions des de Gelida. I també retencions volem dir a la B20 a Tiana en sentit Mataró per un accident amb un carril obert. Hi ha lentitud amb aturades a la 2 a Castellbisbal en sentit Lleida a causa d'un cotxe avariat que ha tallat un carril. I Ripoll ha multat amb 700 euros tres assistents a la protesta contra les sancions per penjar un cartell vetat. La policia local els ha denunciat per haver-se manifestat el 28 de setembre de l'any passat sense autorització. Era un acte, com us dèiem, per denunciar precisament multes contra tres persones que havien penjat un cartell que s'havia vetat per la festa major. I la Fira de Titelles de Lleida comptarà amb 28 companyies provinents de 3 continents i 30 espectacles diferents, dels quals 4 seran estrenes absolutes. La 36a edició d'aquest certamen aposta per mantenir la durada de 4 dies recuperada de l'anterior edició i se celebrarà de l'1 al 4 de maig.
Notícies en xarxa.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Ran de Mar, una segona hora on encerarem la taula de surf i anirem a agafar onades a les platges del Maresme. Després farem aturada a les costes del Garraf. Què ens faran per a taula? Menjarem, perquè ens explicaran una recepta amb tonyina en escabeig que no és com l'habitual. I acabarem el programa d'avui, com ho fem cada divendres, com és habitual, fent un repàs de tots els actes i de totes les activitats que hi haurà aquest cap de setmana arreu del nostre territori. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Ran de Mar. Les platges del Maresme, sobretot les del nord de la comarca, no semblen les més propícies per practicar-hi esports tipus el surf. Són amples, extenses i no és que es destaquin precisament per les onades, almenys a l'estiu. Però tot i així hi ha aficionats al surf en aquestes contrades i un d'ells el tenim assegut als estudis de Ràdio Arenys per saber si el Maresme és terra de surf o, més ben dit, mar de surf. Ara el coneixerem, Oriol.
Doncs sí, Marina, efectivament, el tenim aquí assegut amb nosaltres. El coneixem més, el Pau Dalmau. Pau, molt bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Molt bé, ets de Calella i aficionat al surf.
Sí, des de fa ja bastants anys, ja, una tonteria.
Oh, bastants. A veure, només en tens 21. Bastants no en pots fer.
Des de, no sé, des dels 15 o els 14 o així.
Déu-n'hi-do. Explica'm, Pau, com neix un surfista? D'on surt la teva vocació, la teva passió per aquest esport?
Bueno, jo des de ben petit ja havia anat a la platja, els meus pares m'havien portat a la platja de Calella i m'he passat els estius sencers allà, dies sencers, d'anar al matí, dinar i berenar a la platja i passar-me allà, doncs, molts dies. I llavors vaig començar a provar tot el tema del caiac, després vaig passar amb el windsurf,
sí.
Llavors em vaig aficionar bastant amb el tema de la vela i tal, i em vaig apuntar al Club Nàutic de Calella,
sí.
A fer com el curs, bueno, feien com un casal, i bueno, per mi allò era la vida,
clar.
Si m'ho passava superbé. I bueno, jo i el mar doncs estem enamorats.
És un binomi, eh? Sí. El Pau i el mar, això és una relació intensa.
Sí, sí. I llavors, arrel del Club Vela Calella, em vaig conèixer a un amic
Sí.
que era molt més gran i que ja havia fet surf i havia començat amb el bodyboarding per aquí a les costes catalanes. I em va dir un dia que hi havia poques onades, em va dir: "Ei, Pau, que sé que et mola tot això del mar, fas bé windsurf, tal, no sé què. Què passaria si vens amb mi un dia i proves de fer surf?" I vaig dir: "Cap endavant." Jo estava super, super emocionat i amb moltes ganes de provar-ho i em va molar molt. I vam anar en una platja d'aquí a prop i res, hi havia una onadeta molt petita. I me'n recordo que em va dir: "Vale, tu rema i a la que vegis que t'emputxa, de peu."
Sí.
I vaig dir: "Va." Doncs... I a la primera... I de peu, i superbé, i em va encantar, i vaig dir: uau, això què és?"
Com si ho haguessis fet tota la vida, vas trobar-t'hi allà com a casa.
Sí, sí, sí. I em va encantar, i va ser com: fuà, vull una taula, tal, no sé què, i tinc la gran sort que els meus pares, doncs, mai m'ha pogut, en plan, mai m'ha faltat de res, i em van comprar una taula per al meu aniversari, penso, i a partir d'allà... Sempre com un malalt mirant les previsions, a veure si venia algú d'onada. Em posava de vegades en llocs que era un desastre al mar. I que potser no es podia ni fer surf. I jo allà amb el neopreno passant fred i tirant-me tot arreu.
Caram, sí que és passió això, eh?
Sí, 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 no estava malalt, estava...
I encara ho estàs o no?
Sí, sí.
Però ja controles més, potser.
Sí, ara ja amb els anys i la pràctica i tal... Sí, sí, ara millor.
Tinc un gran dubte, Pau. Les costes del Maresme, aquesta zona d'aquí, és una zona bona per fer surf o no gaire?
T'hauria de dir que no, però sobretot les temporades d'estiu no sol haver-hi molt de mar. El mar sempre està mínimament plat o...
Sí.
Que no hi ha pràcticament moviment, però de cara a l'hivern sí que es mou molt més i amb els temporals de vent, sobretot, que generen, doncs ve bastant d'onatge per poder practicar surf en algunes costes.
Quina zona seria bona per aquí a la comarca del Maresme per practicar surf?
Bueno, hi ha diferents llocs i, bueno, els surfistes d'aquí al Maresme ja es coneixen els bons llocs, però sobretot els més coneguts són Vilassar, per exemple.
Sí.
I a la part del Masnou, tot i que ja s'escapa una mica.
Cap a la zona sud, de la comarca, sí. Podríem dir, més que cap al nord.
Sí, perquè més que cap al nord dona bastant més el vent, les platges són molt més fondes. I no dona com l'espai suficient perquè generi l'energia de l'onada i que l'aixequi.
Clar.
Perquè directament es troba amb el trencall i no genera l'onada.
Tot això, abans de començar, abans d'entrar en antena, em deies: "Mira, hi ha llocs que no te'ls podré dir per antena, perquè això és com anar a buscar bolets. El bolotaire, que sap on són, no ho diu perquè no se li ompli de gent." Amb això, amb el surf, passa una mica igual.
No, completament.
Igual.
Sí, sí, sí.
Perfecte, doncs no t'ho demanaré. No veig que m'expliquis quins són aquests llocs secrets d'aquí a la comarca. Només que em diguis que n'hi ha, jo ja faig.
N'hi ha. Però, bueno, s'han de buscar i si els trobes, doncs també respectar tot el que inclou poder entrar en un lloc que no és el teu.
Clar, a més també depèn, suposo, del temps que em deies, de tot el dia enganxat al mòbil, saber quin temps farà, les previsions. Clar, no tots els llocs són bons, ni tots els dies també són bons.
No, clar, o sigui, tu com a surfista doncs has de fer una anàlisi de les costes, tinguent en compte també la profunditat, els fondos, de si són de sorra o de pedra. També els espigons et poden ajudar en alguns casos. I bueno, sobretot això de les previsions, mirant el vent, mirant els temporals que hi ha dins del mar, l'energia de les onades, és constant. O sigui, jo cada setmana obro un mòbil i estic allà mirant cada dia a veure si ha canviat la previsió. Vale, aquest dia podré anar a tal lloc perquè ve de sud... i si ve de sud, doncs millor que em posin allà perquè està més resguardat, etc. Ah,
carau, quina afició.
Sí, sí, no, és un estudi. És...
I més, no t'has quedat, aquí a les costes del Maresme a fer surf, m'ho deies, vaig mirant a veure on puc anar, i no només al Mediterrani, també sí. Has anat cap a la zona del País Basc.
Sí, sí, sí.
Ah, cap on has fet, surf? A quins zones, al lloc on has gaudit més d'això?
Et diria que en el lloc on he gaudit més ha sigut a les costes de Cantàbria, però perquè m'hi he passat molt de temps allà. O sigui, als estius doncs vaig allà a treballar i doncs em brinda l'oportunitat de poder estar fent surf cada dia realment amb condicions bones. O sigui, hi ha dies que no, perquè al final l'estiu tampoc és que hi hagi molt de mar, però sempre hem tingut sort, sempre que hem pujat. I... et diria que potser les millors onades que he agafat mai han sigut a França.
Sí?
Sí, a la costa francesa del nord.
Sí.
Que, bueno, espectacular. Tota la part de Hossegor, Biarritz...
Sí.
I aquella part em sembla increïble. Però l'has d'enganxar bé perquè de vegades els vents són molt dolents i, o sigui, abans de pujar a fer una ruta d'aquestes, doncs t'has de mirar bé la previsió i tenir-ho tot clar i tenir clar en els llocs on pots anar i tal. Tot i que sempre quan estàs allà acabes desvariant una mica i fent freestyle, que li diem nosaltres, i acabem fent un pupurri de tot.
Clar, no, home, però és bo tenir sempre, no?, aquesta previsió, sobretot quan no és fer-ho al costat de casa, que mira, fas de més i de menys, quan és un viatge una mica més llarg, home, és bo tenir una miqueta previst.
Sí, sí.
I sempre s'ha vist, no?, amb imatges, això, que la costa del País Basc, zona francesa, zona d'aquí, diguem-ne, és un molt bon lloc. Vas a Donosti i veus sempre gent fent surf.
Sí.
Donen molt, no?, aquelles platges. Però sabem, aquí un Maresme, què? També.
Sí, però s'ha de dir que... o sigui, aquí, al Maresme, tinguent en compte les condicions que hi ha als hiverns, a mi em sobta que no n'hi hagin més.
De surfistes?
Sí. Tot i que, si de cop estàs cap a Barcelona... sembla allò les Rambles.
Sí?
Però sí, no es pot anar.
Ah.
O sigui, jo no hi vaig perquè...
Massa gent.
Ah. A part de que si aparques per allà, potser tornes i tens el cotxe desvalijat.
Caram, no, això no convé. Explica'm també una mica, a Pau, què es necessita per fer surf? La tècnica, tàctica... Tu em dius, jo em vaig aprendre de seguida, vaig pujar a la taula, em van dir aixeca't, em vaig aixecar i... bueno, perquè mira, tens aquest do. Però, diguem-ne, com se n'ensenya a una persona que vulgui començar a fer surf, què és el que ha de saber?
Clar, o sigui, jo també vaig aprendre així, però no vol dir que fos la manera correcta d'aprendre-hi. Perquè jo després, al llarg dels anys, doncs vaig anar com corregint mals hàbits que havia fet a partir del freestyle.
Clar, d'anar fent, no? D'anar per lliure.
Sí, i bueno, la tècnica bàsicament és en qüestió de fer com tres passos, que seria com col·locar bé el teu cos a la taula, primer de tot, i col·locar les mans a sota el pit i tenir doncs clara la referència dels peus, de saber quin et va davant o quin va darrere, que, bueno, si es fa patir, bueno, si alguna vegada has patinat amb un patinet d'aquests scooters,
sí.
Doncs la cama que tens en el patinet és la que hauria d'anar davant, al principi, i la que pedala és la que va darrere.
D'acord.
I, bueno, tenir clar aquests conceptes, i llavors, doncs, quan tu estàs estable a la taula i estàs remant, i estàs que notes que la onada t'emputxa, aixecar el pit i amb la força de les mans emputxa la taula, i amb el peu de darrere clavar-lo en horitzontal, i llavors intentar pujar el genoll esquerre, bueno, jo no m'ho poso l'esquerra perquè poso la cama esquerra davant, intentar pujar el genoll de la cama de davant cap al teu pit i ja estàs de peu. I llavors, doncs, sempre mirar de flexionar els genolls, posar l'esquena recta i sempre mirar cap endavant o cap on vulguis anar. Perquè un dels fallos més comuns de l'aprenentatge del surf és que molta gent es posa de peu i clar, el teu instint d'humà doncs et fa mirar doncs el que tens més a prop,
clar, mirar els peus,
exacte. Llavors, quan mires a terra, doncs no saps on vas i perds tot l'equilibri i caus.
Clar, anem a dir a terra, però no a aigua.
Sí.
A terra no seria, ja. seria a aigua. Clar, també deveu tenir nocions d'evitar el perill, perquè no deixa de ser una activitat, en certa manera, perillosa. Esteu al mar, esteu en bonades, hi ha roques, hi ha espigons... Té el seu perill.
No, evidentment, sempre que vagis a surfejar, doncs has d'analitzar totes les condicions, tant les meteorològiques com les condicions que té la platja en si. I això és molt important perquè, bueno, hi ha milers de casos de gent que es fa mal o que posen perill a altres persones perquè la lia i es posen en llocs que no toquen. I és molt important analitzar també les corrents, sobretot allà al nord, perquè, bueno, aquí al Mediterrani no n'hi ha tantes, però tot i així n'hi ha els dies que hi ha temporal i s'ha d'anar realment al tanto, perquè si no estàs acostumat t'enganxa una corrent que et porta cap a dins i tu pots remar tot el que vulguis. Que si no estàs acostumat a remar te'n vas endins i si no coneixes les corrents no saps sortir.
Clar.
I és això, saber analitzar els canals de corrents en els llocs on es pot practicar el surf i també amb tot el tema dels vents i això, perquè són factors que al final et provoquen desgast físic. I si no ho tens controlat, doncs pots generar perill a tu mateix i als que et vulguin ajudar si estàs en una situació de suport.
Clar, sí, sí. I quantes hores pots estar fent surf? Dir, vaig a fer surf, m'estic una horeta i cap a casa que ja estic cansat o m'estic tot el dia?
Clar, jo, per exemple, quan estava vivint a Cantàbria, doncs hi havia dies que potser m'hi passava 2 hores o així i sortia. Ja havia fet el banyet del matí i anava a dinar i a la tarda em feia una entrada 2 hores així o 3. Però aquí, quan hi ha onades...
S'ha d'aprofitar.
Sí, sí. No, m'he arribat a fer banys de 6 hores a l'aigua.
Caram, això però... és tota estona, deus quedar tot arrugat, no, amb el neoprè no passa, no?
Bueno, no ho sé, però acabo destrossat. Al final, o sigui, surto perquè ja no, els meus braços no tiren.
Clar.
O les meves cames, que et poses de peu a la taula i dius... Sóc un cadàver.
Home, clar, sí. Requereix esforç. Quan explicaves com es fa, necessites força física i a part de tècnica, necessites també força.
Sobretot al principi, quan estàs aprenent, potser no necessites tanta força, però quan comences com a perfeccionar la tècnica i ja vas amb més ànsia de voler agafar onada, doncs sí que has d'estar físicament preparat.
A nivell competitiu, Pau, t'has plantejat mai fer alguna cosa? Has competit d'alguna manera?
No, la veritat és que no. I tampoc és que m'hi cridi massa, Perquè també a nivell de competició en el surf o domines molt no ho intentis tampoc perquè et frustraràs.
Clar.
I és un esport que és tan maco al final, que és un... Jo el veig més com un esport d'alliberament personal a nivell de que vas amb la natura i tens contacte amb la natura i estàs tu amb el medi natural, que no pas un esport com de competició ni de voler arribar enlloc surfejant tampoc, perquè ho faig per mi, no per voler competir amb ningú.
Bonic, això, que la competició acaba desvirtuant la bellesa d'aquest esport i la relació íntima que tu et genera amb el mar, que ens ho deies, n'estic enamorat del mar.
Sí, o sigui, a nivell personal sí, però que també segueixo les competicions i, o sigui, soc superfan i si hagués tingut l'oportunitat de surfejar des d'edats primerenques fins avui en dia i hagués pogut tindre nivell i tot, doncs segurament aniria enxitxat cap a la competició, la veritat.
Clar, ja ho haguessis pogut plantejar.
Sí.
Perfecte, doncs aquesta relació amb el surf, amb el mar, no sé si penses provar més disciplines que tinguin a veure amb el mar, altres esports, què més t'agradaria fer?
Bueno, sempre m'ha picat molt la curiositat de provar de fer el kitesurf.
Sí?
Allò que va amb la cometa.
Sí.
Però sempre m'ha fet por per el tema de que he conegut gent que ha tingut accidents greus. I bueno, també el material, tot el que envolta la vela i tots els esports que van proposats pel vent són molt cars a nivell econòmic. I també les classes, perquè al final si vols aprendre bé el kite, doncs has de fer unes classes, o si no, doncs sempre tens el risc de poder-la liar, en el sentit que et pots fer mal tu i pots fer mal a altres persones. I abans de fer una liada, doncs estic content amb el surf, puc surfejar a l'hivern. Tampoc disposo dels calés com per posar-me ara a fer kite, així que vaig tirant.
Perfecte, home, és, ja és molt, eh? Perquè altres no pujaríem ni a fer aquest, el paddle surf aquest, el més tranquil de tots, que només t'has de posar dret, això ja, n'hi ha que ni ho faríem, això, ja, eh?
No, no, sí, sí, totes aquestes altres modalitats ja les he provat, ja dominades i guai.
Clar, això ja, poca cosa, tu ja...
No, però ojo amb el paddle, perquè amb el paddle també es poden agafar onades, amb sí, taules més petites de paddle. Ahà, i té la seva tècnica i és complicat, eh?
En aquesta vida no, no hi ha res que sigui fàcil. Tot, no, tot té la seva, el seu intríngulis, que, sí, sí, que diuen, eh? Pau, doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquí aquesta estona al programa Arran de Mar i sobretot, doncs això, molta sort i que gaudeixis molt del mar, d'aquesta relació que hi tens, de les onades i del surf. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Les càpsules del mar, amb la col·laboració d'Associació Cetàcia.
Benvinguts un dia més a les càpsules del mar, un espai on coneixerem de primera mà els cetacis que viuen al nostre mar Mediterrani. Les càpsules serviran per tenir més informació de cadascuna d'aquestes espècies. Al mar Mediterrani hi trobem fins a 8 espècies de cetacis que anirem coneixent al llarg d'aquestes càpsules. Coneixerem els noms científics de cada espècie, el seu comportament i de quina manera els podem identificar. També coneixerem la seva alimentació i a quines zones del Mediterrani les podem trobar. Per fer-ho, comptem amb la col·laboració de l'Associació Cetàcia. Ells ens acompanyaran al llarg de totes i cadascuna d'aquestes càpsules. De fet, l'Associació Cetàcia és una entitat que vetlla per la divulgació i la preservació d'aquestes espècies. Avui, de la mà de l'Arnau, coneixerem el rorqual comú. Arnau, molt bona tarda i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una càpsula més avui aquí a l'Arran de Mar.
Bona tarda.
Si et sembla, coneixem primer quin és el seu nom científic.
Sí, doncs el nom comú seria el rorqual comú i el científic és el Balaenoptera physalus, el que costa una mica.
Una mica complicat, eh?
Sí.
Vale, doncs continuem, si vols, per quines característiques, quina és la seva morfologia, com el podríem identificar?
Sí, doncs mira, aquest és un animal molt curiós perquè aquest és l'únic misticet que tenim aquí al Mediterrani, val? I què vol dir això? Que és l'únic cetaci que té barbes. Aquí al Mediterrani seria l'únic, i aquest d'aquí té unes barbes que el que són unes estructures queratinoses, val? Que pengen de la seva mandíbula superior i que actuen com un filtre deixant sortir l'aigua de la boca i, per tant, només queda l'aliment retingut en aquesta, la seva boca. Així, per identificar-lo de manera senzilla, bueno, és un animal molt gran, pot arribar a superar els 22 metres. Val? Aquesta és la veritable balena d'aquí del Mediterrani. És el segon animal més gran del món i aquesta té una aleta dorsal molt petita a la part més endarrere del cos, a l'últim terç del cos, i té una coloració gris fosca per la part dorsal i una coloració més blanquinosa per la part ventral, i també té algunes marques que ens ajuden a identificar molt bé aquest animal, com per exemple a la zona cefàlica, que té unes marques blanques que permeten molt bé la seva identificació. Aquestes marques van des de l'espiracle, que és el forat que tenen per respirar aquests animals, a la part superior del cos, fins a l'aleta pectoral. Allà té unes marques que també ens van molt bé per identificar aquest animal.
Com es comporta el mar? Quin comportament té?
Doncs és un animal que és bastant tranquil en superfície. Sempre que el veiem l'hem vist navegant i aquest animal, diguem, és un animal molt tranquil. Però que és un animal que sorprenentment pot assolir velocitats molt importants. I si estan de viatge tenen un patró de respiració molt marcat. Solen fer unes 6 o 12 immersions molt curtes, ja estan en superfície, van sortint i entrant de forma ràpida, no? Unes immersions molt curtetes i superficials, i aquestes les alternen a immersions més llargues que poden durar entre els 6 i els 12 minuts. I aquestes són que són una mica més profundes. Si estan a l'alimentació, aquest patró llavors canvia. Veiem que les immersions i els patrons de respiració són més caòtics, val? I solen canviar de rumb constant, buscant aquest aliment.
Uh-huh. Quin és aquest aliment que mengen? Quin tipus d'alimentació tenen?
Sí, doncs aquí al Mediterrani s'alimenten sobretot de krill, val? El famós krill, que és un petit crustaci que trobem en grans bancs en aigües més aviat superficials.
Uh-huh. I aquí al Mediterrani, per exemple, quines zones el podríem trobar?
Doncs és una mica complexa la seva distribució aquí al Mediterrani, i perquè hi conviuen subpoblacions. val? No només n'hi ha una, sinó que hi ha això, diverses subpoblacions, i per un costat tenim una subpoblació que és resident i que no surt mai de la conca, i per l'altra banda tenim una subpoblació que entra i surt cada any per l'estret de Gibraltar. Aquesta espècie es pot veure sobretot a la conca oest del mar Mediterrani i sobretot en aigües del talús continental, però arribant també a la plataforma continental.
Uh-huh. Entenc, doncs, que aquesta espècie, que els que estan més que estan tot l'any aquí, els podem veure durant tot l'any, no? En canvi, els que entren i surten potser sí que no es veuen tot l'any, eh?
Bueno, aquí hauríem de diferenciar també a la zona mediterrani que volem veure aquests animals. Uh-huh. Val? Per exemple, aquí al Garraf, no? O sigui, l'època en què podem veure varia segons això, segons quina zona estiguem. Sí, i aquí el Garraf és una espècie que veiem de forma gairebé exclusiva a finals d'hivern, i o sigui, entre finals d'hivern i a principis d'estiu. Mm. És a dir, entre els mesos de febrer-juny, més o menys, sent els mesos d'abril i maig els mesos que més albiraments hem pogut enregistrar des que estem fent aquest projecte, aquí a la zona del Garraf.
Per anar acabant, també, no sé si ens pots explicar alguna curiositat del rorqual comú.
Doncs una curiositat, més que curiositat també, jo diria que és una experiència increïble, o sigui, és un animal que impressiona quan el veus en persona. O sigui, al final poden dir que, per exemple, que mesura, no?, 22 metres o més, però quan el veus en persona el tens davant i estàs en silenci, per exemple, escoltes com surt a superfície, fa aquestes respiracions, és un moment que impressiona molt. Jo quan he tingut l'oportunitat de veure'ls és una experiència que de veritat és molt xulo.
Recordem també, com sempre, per acabar les càpsules, que és important, que si els trobem, respectar el seu entorn, respectar les distàncies.
Sí, sobretot recordar que hi ha una normativa, hi ha una llei que regula com fem aquest apropament als cetacis. Nosaltres tenim un permís al Ministeri per poder també apropar-nos, i tot i així sempre hi ha una zona d'exclusió, que és de 60 metres, recordem-ho, que no ens podem apropar. Llavors, si aquests animals són els que s'aproven a l'embarcació, llavors o parar motor o reduir velocitat és el millor que podem fer en aquest cas, i mai no creuar-nos en la seva trajectòria.
Doncs Arnau, moltíssimes gràcies una vegada més per haver estat aquí amb nosaltres en aquestes càpsules de Rand de Mar. Nosaltres tornem un altre dia amb alguna altra càpsula d'algun dels altres cetacis d'aquí del nostre Mediterrani.
A vosaltres.
Deixem el Maresme per anar cap al Garraf, perquè avui portem a la Rand de Mar una proposta gastronòmica que no ens deixarà pas indiferents. Es tracta d'una tonyina en escabetx en una versió remasteritzada, però que parteix de la proposta de l'escabetx tradicional. A partir d'una recepta que ha anat passant de generació en generació, coneixerem una versió més oriental de l'escabetx. Endavant, Carles!
Avui us portem aquí a la secció més gastronòmica de la Rand de Mar, una recepta de mar, però un pèl especial. Avui ens acompanya el cuiner i bon amic Sergi Llorenç de Sitges. Molt bona tarda, Sergi, i gràcies per acompanyar-nos avui aquí a la Rand de Mar.
Hola, Carles, molt bones.
Escolta'm una cosa, Sergi, què ens cuinaràs avui aquí a la Rand de Mar? Què ens portes?
Mira, avui vinc a explicar-vos una recepta bastant especial, ja que quan em vas contactar amb mi, el primer que vaig pensar va ser una recepta que ens uneix als dos, molt especial, que coneixeràs, com és l'escabetx de tonyina, uh-huh. Que a part de que té una història particular darrere d'aquesta recepta, entre tu i jo, uh-huh. també és una recepta molt tradicional, molt ancestral, de la meva família, que l'ha anat adherant la meva mare, bueno, d'àvia a mare, i així ara m'ha tocat a mi. I bàsicament volia explicar la recepta tradicional que s'ha fet tota la vida a casa meva, uh-huh. que és un escabetx amb sardines, i després com el podríem versionar i fer una mica més gourmet, amb quatre tips diferents i canviant algun ingredient que altre.
Uh-huh. Perquè pels oients una miqueta que no entenguin gaire de cuina, en què consisteix un escabetx? Què és l'essència d'un escabetx?
L'escabetx, principalment, era una manera, bueno, com antigament, era una manera de conservació. Tal com la sal, com les sitges, precisament, pues, l'escabetx és una altra d'aquestes maneres de conservació, de base vinagre. Normalment associem a l'escabetx a un to taronjós, vermellós, perquè també hi ha la costum d'agregar-li una mica de pimentón de la Vera, uh-huh. que és molt típic de la península, però no sempre s'ha trobat amb pimentón. Principalment la base és el vinagre i la conservació en vinagre.
Uh-huh. El que ens portes avui, per això, aquest escabetx que ens portes no és el tradicional, podríem dir, no? És una versió una mica remasteritzada, com aquell qui diu.
I us explicaré els dos. La recepta tradicional que jo he conegut de ma mare, i després com pues, donar-li un gir, canviant vinagre, perquè no només el vinagre és l'element que porta àcids, També hi ha altres elements que porten àcids i fan la mateixa funció a l'hora de conservar l'aliment i a l'hora de cuinar-lo. Així que, canviant res, quatre coses, podem fer un escabetx, donar-li una volteta i trobar un sabor diferent i més especial.
Uh-huh. Doncs comencem, si vols, per aquesta recepta més tradicional. Quins serien els ingredients que necessitaríem?
Vale, principalment, el primer escabetx que us explicaré serà... vull dir que les bases que explicaré serveix per qualsevol tipus de peix, inclús qualsevol tipus d'au. Uh-huh. Des de perdius, des de faisans, ja pot ser sardines, que és com el que començaré explicant, o podem acabar-lo amb un bonito, amb una tonyina o amb algun peix més delicat. Uh-huh. Principalment vull que sàpiga això, que és una base i a partir d'aquesta base cadascú pot agafar els seus ingredients i modificar-la com li dongui la gana. Uh-huh. Per partir del tradicional, de ma mare... començarem amb un parell de... Jo sempre he fet els càlculs a casa, és curiós, però amb el got de Zurito, la mesura del got típic de Zurito, allà és on ficàvem pues, a l'oli i aquell gotet, pues, per exemple, d'oli, mitja quantitat.
Un got de canyeta, de... diguéssim, un got d'així...
El got de canyeta de taverna basca de tota la vida.
Perfecte. Vale?
Principalment començarem... marcant les verduretes, que a mi de verdura sempre m'agrada utilitzar la pastanaga i la ceba. Si de cas mi no tingués ceba, un porro li puc ficar perfectament i queda de meravella també. Però res, m'agrada que tingui una miqueta de verduretes. I aleshores, aquestes verduretes, amb mig got de Zurito d'oli, amb d'olia verge extra, pues les saltegem, que no agafin molt de color, a foc una mica fort, però no molt viu tampoc. Que no agafin color, no ens interessa que sobretorrin. Uh-huh. I un cop tenim les verduretes una mica saltejadetes, és el moment d'afegir les espècies, com pebre en gra, una cullerada supera de pimentón de la Vera una mica fumat, però dolç, i rematarem, òbviament, amb bona quantitat, que utilitzarem dos gots, en aquest cas, de Zurito, de vinagre, per submergir les verdures, acabar d'ofegar-les. Aquest procediment l'afegirem un cop ja les verduretes, tant la pastanaga com la ceba o porro, estigui ben guisadet i ben putxadet, que s'hagi estovat i hagi tret tot el seu suc.
Uh-huh. És a dir, saltegem aquestes verduretes en oli i aleshores les posem aquí amb aquesta altra barreja d'oli i vinagre.
Exacte. Un cop ja tenim incorporat el vinagre, a mi m'agrada matxacar un parell o tres d'alls, i els fiquem. No els fiquem abans perquè si no agafen molt de color i agafen molt d'aroma d'all. M'agrada que sigui sutil i el deixem al final. Com també afegir una fulleta de llaurer. Perquè acabi... Això ja sí que és molt ancestral, que sempre m'ho explica la meva àvia, però per rentar els guisos, els caldos, les salsetes, sempre ficar-li una miqueta de llaurer.
Són molt importants, no?, les espècies, pel que veig en aquesta recepta.
Sí, principalment perquè és el que li aportarà el sabor. El vinagre ens conservarà, també les espècies ens ajuden a conservar, però d'alguna manera és com que es retroalimenten entre ells. Amb l'àcid del vinagre interessa més la conservació. En canvi, amb les espècies que també conserven, tot i així, li aportarem els tocs aromàtics que vulguem donar-li al nostre escabetx i al resultat final.
Uh-huh. Un cop tenim ja aquestes verdures saltejades, posades en oli i vinagre, quin és el següent pas, Sergi?
Molt senzill. En aquest cas, jo he escollit, diguéssim, les sardines, us parlaré de l'escabetx de sardines, perquè és el que m'ha tocat més de prop, però ja us he dit, a partir d'aquest moment, qualsevol carn, bueno, au, m'agrada sobretot a mi, i peix, serien benvinguts. Uh-huh. Les sardines, per una banda, ja les tindrem netes, les escamades, no cal obrir-les ni molt menys, a casa meva sempre s'han passat per la planxa, a vegades s'han enfarinat, recordo l'àvia que les enfarinava, les fregia a part, i un cop ja les té, bolquem una mica calent tot l'escabetx sobre les sardines en una font plana, si pot ser, perquè quedin ben cobertes, i afegim totes les verduretes, totes les espècies i tot plegat. I aleshores ja tindríem aquesta font sobre la taula, que d'un dia per l'altre estarà molt més bo i a mesura que vagin passant els dies... pues anirà agafant més sabor i estaran encara pues, més bones, aquestes sardines.
La gràcia és del plat potser és la conservació, no? Que si està fet del moment no, encara no ha agafat aquesta consistència, podem dir, no? D'aquest gust.
Exacte. A mi el que m'agrada d'aquesta recepta és que a la península és molt tradicional pues, el típic plat de l'àvia de croquetes que està sobre la cuina o de la mare i que només arriba a casa... o el tall aquell de fuet, que entres, agafes el fuet, li fots una llesca o una caixa de directa o les croquetes. En aquest cas, jo he tingut les sardines a casa, no he tingut les croquetes i potser no el fuet, però sempre han hagut les sardines, que era arribar a casa i sobre la cuina ni nevera, perquè el procés de conservació no cal que es conservin en nevera. Era passar per la cuina un segon, agafar una sardina i cap dins. Perquè el bo d'això que et pots menjar hasta les espines de les sardines.
Perquè a l'hora de fer aquesta remasterització que tu comentaves, seria el mateix procediment, però en lloc de sardines li posaríem la tonyina? Com seria?
Ara us aniré a explicar, diguéssim, una versió que fem aquí al restaurant, una mica diferent a la tradicional. Però és molt senzilla. És canviant alguns ingredients, com per exemple el vinagre, que no ho he dit abans, se m'ha oblidat. Es pot afegir un gotet també, mitja quantitat de zurito, de vi blanc. També li ajuda molt.
Vi blanc. Li donarà més gust també, no?
Sí. Tot això, tot el que li anem aportant d'extra, diguéssim, que aportarà el seu matís a l'hora de l'escabeig final. Aleshores, tampoc us ho he comentat abans, però està molt bé que si... Perquè ho volia fer la base, diguéssim, de l'escabeig. Si l'utilitzem per peix... Digue'm.
Aquest seria la base per qualsevol tipus d'escabeig, com comentaves, qualsevol tipus de peix, d'au, com tu deies. Aquest seria la recepta tradicional que s'hauria de seguir.
Exacte.
Vale.
Exacte. Sí, sí. Però, per exemple, si anéssim a utilitzar un peix, també a mi m'agrada molt i queda molt gustós i molt bo afegir un gotet de zurito o un parell de caldo de fumet, de peix en aquest cas. Perquè també potenciaríem una mica més aquell escabeig amb aromes del mar. I si l'utilitzem amb una tonyina, amb una sardina, pues, diguéssim que és un maridatge ideal. Aleshores... Sí,
digues, comenta.
Anava a explicar-vos ara, diguéssim, com el podríem versionar d'alguna manera.
Seguim amb aquesta versió.
Exacte. El vinagre utilitzaríem el mateix. Que cadascú agafi el vinagre que li doni la gana. Hi ha molts vinagres. I més aquí a la península tenim vinagres molt bons.
Algun en concret que tu t'agradi, quin recomanaries?
No, mira, el vinagre de vi blanc de tota la vida de casa. Veus, en canvi, jo he de dir que vinagres de Mòdenes i aquests vinagres una mica més balsàmics no els utilitzaria.
Vale.
Per als sabors que ens aporten i els matisos i no m'acaba. No són tan neutres com els vinagres, pues, vinagre de vi blanc, per exemple.
El vinagre de vi blanc tradicional que teníem a casa.
De tota la vida, exacte. Aleshores, aquí m'agrada, ja que aniré substituint alguns ingredients dels que he dit abans per altres de nous. La pastanaga i la cebeta, tot i així la conservem. Però, en canvi, en comptes de ficar-ne all, podem afegir l'all i també afegir unes rodanxes de gingebre.
Gingebre? Què ens canviarà? Quin gust ens aportarà?
Aquí ens donarà una sensació en boca bastant més aromàtica, més com afrodisíaca, diguéssim. És a dir, no és... et portarà més matisos en boca aquest escabeig, perquè afegirem el gingebre junt amb l'all, en el mateix procés on he dit que afegíem l'all, també podem afegir una miqueta de pasta de wasabi. La pasta de wasabi és la pasta verda que ens ve sempre amb el sushi, que prové d'un arrel. Pues aquesta pasteta, ficar-se-la justament allà amb l'escabeig i dissoldre-la bé amb el vinagre, ja amb el pimenton, amb els seus alls, el gingebre, dissoldre bé aquesta pasta i ens aportarà un plus d'aquesta sensació que dèiem que ens aportava el gingebre, de frescor, d'estar menjant alguna cosa molt tradicional, però que et venen aromes diferents. Pues, utilitzarem això, el gingebre i el wasabi. Després, en comptes d'utilitzar el vi blanc que he comentat, que se m'havia oblidat abans, podem utilitzar, que és molt nostre també, un vermut blanc.
Un vermut?
Un vermut s'elabora a partir d'espècies també, espècies que tenen en comú amb l'escabeig, i aleshores d'alguna manera lligaria encara molt millor aquest escabeig que estem preparant. I per acabar, un cop ja tinguem la salseta, que és l'escabeig nostre ben cuinadet, ben lligadet, al restaurant el que faríem seria colar-lo, treure les espècies i... un cop el tenim ben coladet, tornar-lo al foc i allà, un cop al foc, afegir els nostres daus de tonyina, en aquest cas, que taparíem 20 segons i amb el propi calor residual ja es cuinaria la pròpia tonyina. I per dins quedaria molt melosa i per fora mercadeta.
És a dir, que amb la pròpia escalfor, no cal ni tenir gairebé la paella encesa, O sigui, posem amb l'escalfor i amb la mateixa calor residual ja s'escuina,
es cuina. El peix, com menys cocció se li dongui, la necessària sempre, no el peix, la cocció que li recalgui, però com menys sigui, sempre queda més jugoso. És una mica com les carns, també, que no s'ha de sobrecoure la cocció del producte.
A l'hora de, de triar la, tonyina, per exemple, ens donaries algun consell quan anem, per exemple, al mercat a buscar, la tonyina?
Mira, la tonyina és un aliment molt car. I avui dia, bueno, molt car, em refereixo. Avui dia és un producte que trobem durant tot l'any, tota la temporada de l'any, que no hauria de ser així, perquè normalment aquesta tonyina que trobem pues, molta ve de piscifactories o ve de, no ve de, diguéssim, a l'oceà, com, per exemple, jo el que recomanaria és a l'estiu. A l'estiu sí. A l'estiu el bonito, que és una, no és una tonyina ben bé, però ens pot apartar... més deliciosa, potser, que la tonyina, però ens aportaria el mateix i serviria perfectament per aquest plat, sobretot a l'estiu, que és, per exemple, els bascos, que fan el marmitaco amb el bonito, pues la pesca del bonito és l'època d'estiu. Aleshores, recomanaria sempre que a l'hora de... Ja no només per aquest escabeig, per un plat en general, i veure quin producte utilitzarem, veure la temporalitat. Perquè per molt que ens vingui molt de gust, potser un escabeig de tonyina... potser en ple març no hi ha tonyines, vale? I aleshores, pues d'alguna manera, ser conscients, aprofitar i enviar aquest missatge i ser una mica conscients de quan tenim a l'abast aquest producte en estat òptim i fresc i de proximitat, si pot ser. Aleshores, aquest és el meu consell de tonyines bonitos a l'estiu, però sempre, si us plau, mirant la temporalitat del producte.
Aleshores, un bon remei seria pues, anar a la, peixateria, al nostre peixater de confiança, no?, i preguntar-li o que ens digués quin és aquell peix que hi ha de temporada en aquella època,
per exemple,
i aprofitar aquesta mateixa recepta d'escabeig per un peix que estigui de temporada, no?, en aquella època, en aquell moment.
Per exemple. He de dir que les sardines que s'han fet a casa meva sempre han sigut les sobres del cap de setmana de les sardines que es feien per les migues, que és una altra recepta així d'aquestes ancestrals, pues les sardines que ens sobraven per les migues d'harina, pues després les conservàvem, com ja estaven marcades i estaven fregides, les conservàvem amb l'escabeig. Llavors, d'alguna manera, són com les croquetes, que quan ens sobra el pollastre del dia anterior, pues aquells rastrojos, pues fem una beixamel i fem unes croquetes espectaculars. Pues seria una miqueta també el mateix. Podem aprofitar l'escabeig no per començar un plat de zero, sinó per una mica d'aprofitament, també, i conservar i donar-li una mica més de vida a aquell producte o aliment.
Animaríem a tothom, no?, des d'aquí a cuinar aquest escabeig, ja no només el tradicional, sinó també aquesta remasterització, un pèl més... Com la podríem definir, aquesta remasterització que cuineu aquí al restaurant?
Jo diria una mica més, no fusió, perquè no m'agrada utilitzar aquesta paraula, però és bàsicament utilitzant productes o ingredients que no tenim tant a l'abast aquí, diguéssim, o que no som que consumim a diari, com per exemple el gingebre o el wasabi, però donar-li aquest toc, aquest canvi, fa que sigui pues un escabeig diferent, una mica més especial, una mica més, potser, diguéssim, amb tocs orientals. Però una cosa que se m'ha oubliat abans per rematar el plat, que m'agrada molt, com lliga tot plegat, és, ja que li donem amb l'escabeig modernitzat, d'aquesta manera, diguem-li, un toc més asiàtic, oriental, per rematar-lo, que no ho he dit, m'agrada molt ficar orenga fresc. L'orenga fresc a mi em transporta molt, també, a la nostra terra, i d'alguna manera juntar aquests dos sabors, que és una tonteria, rematar amb uns brotets d'orega, però creieu-me que no, que li dona, diguéssim, la comunió al plat sencer, a l'orenga amb la tonyina i la tonyina amb l'escabeig. I tot plegat, pues, és un plat ideal i molt fàcil, molt fàcil.
Aquesta barreja de gustos orientals i tradicionals, eh? Aquesta barreja d'aquest escabeig.
Sí.
Fantàstic. Doncs, Sergi, ens quedem sense temps, però per acabar m'agradaria preguntar-te a on te podem venir a provar aquest plat, a on ens el cuinaries, tu, si poguéssim venir a provar-lo.
Mira, actualment estic treballant a la cuina dels Jardins del Retiro, d'aquí Sitges, però tenim una cosa molt bona que potser no dona temps a que proveu l'escabeig, perquè cada 3 mesos, que són el que duren les temporades dels aliments i dels productes, fem un canvi de carta. D'aquesta manera, respectant el que us comentava abans del producte i d'alguna manera aportar el nostre granet a l'ecosistema, al planeta i al medi ambient. Aleshores, en 2 setmanes tornem a canviar de carta, s'acaba la tardor, l'hivern, disculpa, i comença la primavera. Uh-huh. Aleshores, s'afanyin, recomano.
Doncs des d'aquí animem a tothom que vingui de pressa aquí als jardins a provar aquest escabeig i, si no dona temps, doncs aquests nous plats de temporada que segur que tampoc decepcionaran. Sergi Llorenç, moltíssimes gràcies per aquesta recepta tradicional de l'escabeig i aquesta recepta més oriental que ens has portat avui i seguirem en contacte per qualsevol altre plat que ens puguis explicar algun altre dia.
Moltes gràcies, amic Carles, de debò, moltes gràcies.
A reveure, fins la pròxima.
Fins la propera, gràcies.
Agenda.
Els divendres ens toca repassar tots els actes i totes les activitats que hi haurà arreu del nostre territori, fer un repàs extens i, com no pot ser d'altra manera, comencem per la Costa Brava. Sergi, què hi farem aquest cap de setmana?
L'agenda d'aquest cap de setmana d'aquí de la Costa Brava ve concentrada en un dia. La concentrem en dissabte. Deixarem el diumenge per descansar i fer el vermut. Dissabte, ben d'hora, a un quart de vuit del dematí, hi ha convocada la jornada de pesca científica al Club Nàutic L'Escala. Tot depèn, això sí, de quin estat de la mar tinguem, que fins a l'últim moment no s'acabarà de saber. A Torroella de Montgrí hi ha el Mercat del Món de l'Empordà. Al Museu de la Pesca de Palamós, a les 5 de la tarda, hi ha la nova sessió del cicle RTV al Museu de la Pesca de Palamós. A la tarda, també, aquí a l'Escala, hi ha encara actes commemoratius del 8M, precisament els que es van suspendre perquè aquell cap de setmana va ploure, com tants dies ho ha fet aquest mes, i es convocaran els actes reivindicatius a la tarda a la platja. I a les 7 de la tarda hi ha convocada també a l'Alfolí de la Sal la presentació del llibre Josep Tero, cantautor de la Mediterrània. Diumenge, com hem dit, descansarem. O també podeu anar a visitar la Fira del Brunyol a Figueres. A reveure, que vagi molt bé i tingueu molt bon cap de setmana. Fins dilluns.
Costa Brava, baixem fins al Delta de l'Ebre per saber què ens ha preparat la Leida per aquest cap de setmana. Leida.
Sí, Marina, donem una ullada a veure què tenim per aquesta zona de les Terres de l'Ebre, on aquest cap de setmana sabem que les previsions meteorològiques no són favorables. Per això, comencem proposant activitats més culturals, com pot ser celebrar el Dia de la Poesia, on municipis com Amposta, Tortosa, Jesús ofereixen diverses activitats relacionades amb aquest gènere i que totes es basen en la lectura de poemes, debats i xerrades, tot en interior, excepte Sant Jaume d'Enveja, que si el temps es dona una treva, celebrarà el Dia Mundial de la Poesia amb una ruta poètica. Serà el dissabte 22 de març a les 11 del matí al Centre d'Interpretació de les Barraques del Delta de l'Ebre. Les inscripcions per a tots els interessats es realitzen a la Biblioteca Francesc Balaguer de Sant Jaume d'Enveja i l'activitat és gratuïta. Seguim pel mateix dissabte, aquest, el 22 de març, però anem fins a l'Ampolla i una mica més al tard, a les 8:30 de la tarda, perquè la Lliga contra el Càncer de les comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre, la delegació de l'Ampolla en concret, organitza el sopar solidari contra el càncer a l'hotel el Flamingo. A més, durant l'acte hi haurà la xerrada El càncer, quan la ciència es converteix en esperança, a càrrec del professor de bioquímica Samuel Bru Rullo, de la Universitat Internacional de Catalunya. L'esdeveniment, a més, comptarà amb la salutació de l'alcalde, Francesc Carassa, i la presentació de la regidora de Cohesió Social, Gemma Cavaller. El preu són 30 euros, més un donatiu de 10, que inclou els números per al sorteig d'obsequis dels comerços de l'Ampolla. I acabem per Amposta, capital del Montsià, perquè aquests dies se celebra el Fòrum Jo jove de les Terres de l'Ebre. Una nova edició d'aquesta plataforma des d'on connectar idees i persones, des d'on despertar i liderar la pròpia vida, diuen. És un espai on els i les joves poden conèixer i contactar amb centres educatius, amb professionals de l'orientació laboral i educativa que ofereixen una atenció individualitzada i, finalment, és un espai que pretén trencar esquemes i deixar escoltaveus que ajudin en la presa de decisió a escollir el camí professional de cadascú. I fins aquí l'agenda de les Terres de l'Ebre.
Delta de l'Ebre, anem cap al Garraf per veure quina proposta ens porta el company de Canal Blau Ràdio, en Carles Monasterio, per aquest cap de setmana, Carles.
Hola de nou, Marina. Doncs per aquest cap de setmana el que us portem és el Festival Internacional de Patchwork de Sitges. Es tracta del certamen del sector tèxtil més important del país i segurament d'Europa. En un recinte firal de més de 2.000 metres quadrats hi trobarem més d'un centenar de parades de tota mena de teixits, robes i decoració. El 2005 es va celebrar per primera vegada a Sitges el Festival de Patchwork amb 16 expositors i 2.000 visitants. I ara, aquest 2025, el certamen arriba més viu que mai, amb 115 expositors i amb molt bones previsions d'assistència. Enguany, el certamen també organitza una fira professional a l'Hotel Calípolis amb el concurs de joves talents i amb el vessant formatiu que inclou els cursos monogràfics impartits per professionals internacionals. Aquesta 20a edició del Festival Internacional de Patchwork comptarà amb 6 espais expositius on s'exhibiran creacions artístiques de primer nivell, en les quals destaquen 3 exposicions japoneses. Una d'elles, la mostra Boros, del col·leccionista Kiyoshi Tatsumi, que s'exhibia a l'antic Museu Amuse. També hi haurà representació francesa, americana i coreana. La fira va obrir portes ahir dijous i restarà oberta fins diumenge. Aprofiteu per una passejada pel Passeig de Sitges i una visita en aquest recinte firal situat al Passeig de la Ribera. Au, doncs, ja ho sabeu, nosaltres ens retrobem dilluns vinent aquí, a Arran de Mar.
Acabant aquesta agenda, anem cap a les costes del Maresme, on la primavera li fa brotar un bon grapat d'actes culturals aquest cap de setmana, Oriol.
I tant, Marina, sí, un bon grapat d'actes que, mira, us els intento resumir. Dissabte, a les 11 del matí, es fa un taller de tast d'aigües a Mataró, a la Biblioteca Pompeu Fabra. Faran un tast a cegues de diferents tipus d'aigua per posar els assistents a prova i esdevenir experts en diferenciar-les. A Sant Pol de Mar, també demà a les 11, fan els actes de celebració del 10è aniversari de la Biblioteca de Can Coromines, on s'hi explicarà el conte sobre en Benhassat i la Mercè de la Murtra, els gegants de Sant Pol, a càrrec de Marta Romà, a més d'un taller que impartirà la colla gegantera. A Mataró, a 11:45, jazz al pati de Can Xamar. Aquesta edició tornarà a gaudir d'un dels vermuts més esperats del festival, l'actuació de les diverses big bands escolars, com la Big Band de l'Escola Municipal de Música de Mataró, Ohio Big Band de l'Escola Carreró i la Oli Big Band, amb alumnes de l'ESMUC. A les 6 de la tarda hi ha titelles a Sant Pol, amb l'obra familiar El gegant sempre té gana, al Centre Cultural i d'Esbarjo. I a Vilassar de Mar, concert de grup musical Irundo Maris, dins el marc del cicle de concerts Rosa Sabater. Serà a 6:45. A aquesta hora tenim l'Orfeó Català en concert al Masnou. En aquesta ocasió actuaran convidats per al Cor Escandicus dins el projecte Xarxa Coral. A les 7 del vespre tenim a Calella l'espectacle de dansa Ego, de l'ésser individual o col·lectiu. Tracta temes al voltant de com vivim els individus en societat. És de la companyia Humancia. A les 8 a Badalona, al Teatre Zorrilla, hi ha l'espectacle African Party, del coreògraf i ballarí Ougoui, un dels artistes clau del panorama internacional actual de danses urbanes. I a la mateixa hora, al Teatre Monumental de Mataró, tenim l'espectacle Les Mans. A Caldes d'Estrac, a les 8, hi ha un recital de poesia, Amor, Siliets i Lleuger, recital Rosa Leveroni, a la Fundació Palau. I a 8:45 del vespre de dissabte, la companyia Divines porta al Teatre Principal d'Arenys de Mar l'espectacle American Pie, The Day the Music Die. Diumenge, passem a diumenge, a les 11 del matí es faran visites guiades al cementiri del Masnou, un museu a gaire lliure, un conjunt de gran mèrit artístic promogut per una burgesia enriquida que va voler comptar amb els artistes més ben considerats del moment. A les 12, a Premià de Mar, projecten El Grúfol, cinema infantil en català, al Patronat Teatre. A 1:15, a Caldes d'Estrac, hi ha Macedònia de Poemes a la Fundació Palau. De la mà dels integrants de Sense Trama Teatre hi trobarem poesia de Joana Raspall, així com Lola Casas, Josep Carné i Joan Sabat Papaseit, entre altres. Ja a la tarda del diumenge, diverses propostes de teatre familiar. A 6:15, a Vilassar, tenim Amalí, de la companyia Xip Xap, a la sala cultural Maria Roser Carrau. I a 6:00 de la tarda, a la sala Mozart de Calella, tenim l'obra Laica, la gosseta que va anar a l'espai de Xirriquiteu de Teatre. Com sempre, una mostra de diferents activitats culturals al Maresme que floreixen en aquest primer cap de setmana de primavera.
Acabem el nostre repàs d'agenda a Tarragona, a la Costa Daurada, on tenim un dissabte ben atapeït, però comencem per avui, per divendres, on hi haurà Ramon Miravet a la Sala Zero presentant el seu nou disc. Demà, dissabte, molts concerts. Comencem pel Palau Firal i de Congressos de Tarragona, on s'actuarà amb el concert de Mocedades al Consorcio. També hi haurà Los Secretos a la Sant Miguel Tarraco Arena, i si anem fins a Reus. Teatre Fortuny acull el concert de Sopa de Cabra, que també presenta el seu nou disc i els seus grans èxits. Jo ja en tinc prou d'aquest color, busca't un geni que et comprengui. Podríem dir que en aquest moment no funciona la conjuntura. Estirat el temps per la finestra, i ara, princesa, on aniràs? Els ulls, posa els peus a terra, pren el que tinguis al teu costat, perquè mai trobaràs. I amb Sopa de Cabra arribem al punt final de la Ronda Mar d'aquest divendres 21 de març del 2025. Nosaltres marxem, però tornarem demà. Demà no, perdoneu, tornarem dilluns. Demà és dissabte, descansarem tots. Tornarem dilluns, com cada dia de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda aquí a Ronda Mar. Us esperem a totes i a tots.
93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
Cortines Montse, possiblement la botiga tèxtil més gran del Maresme. Estem preparant per tu la nova temporada. Cortines Montse, tot en teles, cortines, llençols, mantes, nòrdics, edredons. Treballem amb les primeres marques Destiny, Reigmartí, Jouvé i moltes més. Ja tenim la nova col·lecció de cobrellits per aquesta temporada. Cortines Montse, ens trobareu a Mataró, Països Baixos 2, cantonada amb Via Europa. Truqueu al telèfon 93-757-83-11. 93-757-83-11.
El Rial, el centre odontològic de confiança on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats. Odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica. Troba'ns al Rial Segle Vella número 36 o al telèfon 93-792-2101. Centre Odontològic, el Rial.
Si voleu estalviar en problemes, sortir de dubtes i no córrer riscos, a Gestoria Arenys tenim assessorament fiscal, comptable i laboral, gestions de trànsit, assegurances, estrangeria. Administrem finques i també disposem d'un equip de suport jurídic en matèria civil, penal i mercantil. Confiem en el treball seriós i responsable. Som 20 persones al vostre servei. Gestoria Arenys. Tenim obert de dilluns a divendres, de 9 a 2 i de 4 a 8 de la tarda, de dilluns a dijous. Ens trobaràs a la Riera de Parafita, número 63 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 792 0450, o al mail gestoria@gestoriaarenys.com. Tots aquests anys d'experiència al teu servei.
Servei de neteja Pere i Àngel. Desembussos, fosses sèptiques, inspecció de clavegueram, transports de residus ADR. Netegem piscines i dipòsits de rec. Atenem urgències les 24 hores, 365 dies l'any. A més, ara hem ampliat serveis i fem tot tipus de reparacions. Servei de neteja Pere i Àngel. Poseu-vos en contacte al 93 750 2071 o visiteu pereiangel.com.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. La CGT ha desconvocat les vagues parcials previstes.